Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Bon dia, 12 del 12, són les 10 i 4 del matí, benvinguts a la ciutat d'avui dijous. Ens hi posem cada dia aquesta hora, des d'ara i fins les 12 del migdia. Avui amb una entrevista al recent escollit nou president d'Esquerra Calella, el Carles Ré, que ens acompanyarà avui aquí als estudis, amb qui doncs, conversarem d'aquí a uns minuts. Avui també us diem que l'estelada de la plaça Catalunya ha patit un nou acte incívic, en parlarem també amb veïns avui de la plaça Catalunya, i a partir de les 11 del matí, com cada dia, farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Josep Maria Granyó, amb la Maria Antònia Pujol, amb la Belén de Lozar, el Pau Pujol i la Teresa Soler. I avui, tal dia com avui, de l'any 1915, naixia un vocalista inimitable. Una de les grans veus que dona la història de la música, Frank Sinatra, naixia el 12 del 12 de l'any 1915. És el menú que tenim per la ciutat d'avui dijous. Salutacions com cada dia aquesta hora de qui us parla. El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps. Per avui, Quim Serra, endavant, bon dia.
Molt bon dia. El temps de les properes hores ha d'estar ja més tranquil després del pas ahir d'una línia frontal que va deixar precipitacions de 1 a 2 litres per metre quadrat aquí a la comarca. Avui encara quedaran restes de núvols, però seran núvols alts i mitjans, per tant, poc importants, i que no ens han de deixar precipitacions, amb vent de component nord i nord-oest, que anirà bufant com a molt lleugerament moderat en la jornada d'avui aquí al Maresme. D'entrada, la predicció de cara demà el que indica és que tindrem un vent bàsicament de l'oest, aponentat, i això el que afavorirà és que les temperatures siguin clarament més altes. Si avui baixaran les temperatures màximes respecte a les d'ahir, de cara a demà tornaran a pujar i pujaran força cap als 16-17, fins i tot faran els 18 graus en alguns punts de la costa maresmenca demà al migdia. La situació marítima tant avui com demà dominada per la maror a tota la costa de la comarca. De cara a demà passat dissabte s'espera que predomini l'ambient assolellat amb núvols prims, això sí, però seran núvols poc importants, i tot plegat amb uns vents que seran una mica més humits de mar cap a terra, la qual cosa farà que la temperatura baixi una miqueta. Però, de cara a diumenge, altre cop entrarà vent de ponent i nord-oest, la qual cosa farà que tornin a pujar les temperatures diurnes, principalment amb alguns valors que podrien fins i tot arribar als 19 graus a les hores centrals de la jornada. Per tant, uns alts i baixos de temperatura típics de la tardor en aquesta recta final ja d'aquesta època de l'any, una situació meteorològica que ve encapçalada per un temps que anirà millorant i per unes temperatures que seran força suaus al llarg de tot el cap de setmana.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure en vehicle per la ciutat de Calella, sapigueu que hi ha un tall avui entre quarts de 5 i quarts de 6 al carrer Sant Antoni, entre Indústria i Costa i Portera. I si heu de fer servir el transport públic, normalitat. A la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències destacables, segons el Centre d'Informació Transmet, en els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Nomi Esteve.
Molt bon dia, Sònia.
Què tenim a...
Doncs mira, avui comencem parlant de senglars, perquè és un fet evident la superpoblació del senglar que continua sent doncs, una de les grans problemàtiques que tenim aquí a la comarca del Maresme. Una tendència creixent en els últims mesos i que ahir dimecres diversos actors polítics i mediambientals de la comarca es van reunir en una trobada per posar damunt la taula solucions per abordar doncs, aquesta problemàtica que cada vegada doncs, va més a l'alça.
I tant, i tant.
Sota el títol Gestió dels conflictes provocats pel senglar a les zones de seguretat del Maresme, la jornada va agrupar a Mataró a membres del Consell Comarcal del Maresme, Departament d'Agricultura de la Generalitat i la comunitat agroalimentària del món rural, com van venir aquí a la ciutat també sí, i ens van explicar sí, sí. Doncs, que ara la problemàtica més que els furs són els senglars.
Sí, sí.
Doncs bé, ahir es van reunir una mica per tal d'afrontar la situació. Segons els experts, actualment hi ha una superpoblació de senglars a la comarca en xifres que oscil·len, atenció, entre els 5 i els 15 exemplars per cada quilòmetre.
Sí, sí. No, no, sí, és un problema molt greu, eh?
Exacte. També apunten que es deu al fet que el senglar ha perdut la por a l'espècie humana i que cada cop ja no té por de baixar de les muntanyes i apropar-se més als nuclis urbans. Els experts informen que, tot i durant l'hivern, la presència dels senglars als nuclis urbans anirà baixant i no sigui tan freqüent, perquè a les muntanyes, ara a l'hivern, tenen menjar, doncs quan arribi el bon temps, que altre cop els hi falta menjar a les muntanyes, tornaran a baixar els nuclis urbans en busca d'aquest aliment i, per tant, és previsible que aquesta problemàtica torni a augmentar.
És un problema això dels senglars i no sé pas com ho aturaran.
És un problema, exacte, i no se sap com...
Més. Sí, sí.
Com s'ha d'aturar.
Què més?
No, més coses, perquè l'auditori del Centre Cívic de Santa Susana ha acollit la primera sessió de treball entre empreses del sector MICE. La trobada ha servit per definir els valors de la comarca i posicionar-la ara com a destinació emergent en el turisme de negocis, no només en el turisme de vacances, sinó ara també volen que la comarca sigui un referent en el turisme de negocis, segons expliquen des del Consorci de Turisme del Maresme. La reunió va treure 25 professionals, també va servir per fomentar les relacions entre les empreses i identificar els punts forts del Maresme per posicionar la comarca com a destinació de turisme de reunions. Per exemple, quins són aquests punts forts? Doncs la ubicació estratègica de la comarca, les bones comunicacions... Bueno, aquí posarien les infraestructures en comunicació. Bueno. Posarien un parèntesis.
Sí, aquí els conferenciants, en fi...
No ho saben encara.
Sí, no.
La infraestructura hotelera i d'allotjament, això sí que ho tenim molt bé, tenim molts hotels, sobretot aquí al nord del Maresme. L'entorn natural i el clima, evidentment. La gastronomia. També aposten per la tradició vinícola lligada a la denominació d'origen Alella, dels vins d'Alella. Els espais singulars com els edificis modernistes, els cellers, els castells, la cultura, el patrimoni, sobretot també l'oci que tenim aquí al Maresme, doncs són aquests punts forts de la comarca que van identificar-se en la sessió de treball i que consideren que poden potenciar per atraure el turisme de negocis.
No, si tot això ho tenim molt bé. L'únic que no tenim molt bé, com passa en d'altres llocs, és el tema del transport públic, no?
Les infraestructures de mobilitat, sí, però en fi, és un altre tema que ja tractarem i que cada dia malauradament estem tractant. I més cosetes, perquè el Festival Tiana Negra arriba aquest any a la 8a edició amb un espai dedicat a la poesia negra com una de les principals novetats d'enguany. El festival també tindrà un concurs de relats negres que ha fet juntament amb l'Institut de Tiana. El certamen se celebrarà del 17 al 18 de gener i servirà per homenatjar l'escriptora Isabel Clara Simó, que serà l'encarregada d'inaugurar el festival, i també Andrea Camilleri, que va morir l'estiu passat. El festival aquest any estrena direcció i Anna Maria Vilallonga serà l'encarregada de dirigir els dos dies del certamen, que agafa el relleu de Sebastià Benassac, qui segons Vilallonga ha deixat el llistó molt alt. Pel Tiana Negra hi passaran els principals noms de la literatura negra actual i en total es faran una quinzena d'activitats a la sala Albanís del Casal de Tiana.
Molt bé.
Una bona oportunitat per a aquells que estiguin fans de la literatura negra. I acabem amb una última notícia, en aquest cas de tribunals, perquè un jutjat penal de Terol absola quatre joves, una d'elles mataronina, dels delictes d'odi contra la integritat moral, injúries a greus funcionaris públics i contra les institucions de l'Estat per haver fet piulades a Twitter contra la Guàrdia Civil arran la mort de dos agents tirotejats el desembre del 2017. Segons la magistrada, els missatges són ofensius, però no delictius, ja que no són suficientment greus. Els tuits es van produir després de la mort de dos guàrdies civils i un ramander a Andorra de Terol per trets a un exmilitar serbi. Els fets es van produir el 14 de desembre, quan aquests agents de la Guàrdia Civil estaven buscant a l'exmilitar serbi, i l'exmilitar serbi, per defensar-se, va matar-los i va acabar matant també a un ramader que s'hi trobava per allà.
Déu-n'hi-do.
En fer-se pública la notícia, una dona de Mataró, un home d'Olesa de Montserrat i dues de Gran Canària i Zuera, Zaragoza, van fer comentaris sobre el crim i els que van definir com l'auditoris i jocosos. Què vol dir això? Doncs es veu que la mataronina, per exemple, va escriure Carme en resposta a la notícia del crim i arran d'això doncs ha estat jutjada. Però ara, segons la magistrada, basant-se en la jurisprudència del Tribunal Constitucional, el delicte d'injúries no es pot cometre sobre persones mortes, igual que tampoc el delicte contra la integritat moral. A més, recorda que la Guàrdia Civil no és un col·lectiu amb especial protecció i, per tant, pot ser víctima d'un delicte d'odi, segons el Codi Penal.
Molt bé, Naomi. Doncs amb això acabem.
Amb això acabem avui.
Demà més. Gràcies.
Fins demà.
Si entreu al web radiocalella.cat i com a notícies destacades, tomben el pal i estripen l'estelada de la plaça Catalunya. També com a destacada, Calella estrenarà fins a finals del 2020 la reformada zona esportiva de la Muntanyeta i la banyada nadalenca, que diuen ho tornarem a fer. I fem una batuda ràpida de titulars de la premsa d'avui. El Punt Avui diu: sense permisos imminents, la qualificació de segon grau fa que els nou presos polítics no tinguin cap permís fins que no compleixin una quarta part de la pena. És el titular principal del diari El Punt. El diari El Periódico a la portada: divisió a les presons pel tracte als reclusos. La Vanguardia diu que Sánchez trucarà a Torra i els líders autonòmics abans de la investidura. I dels diaris que es publiquen al conjunt del País, El País diu que Sánchez inclou a Torra en la seva ronda per aconseguir la investidura, i El Mundo, que diu que Sánchez busca la complicitat de tots en el seu pacte ocult amb Erc. Doncs així està el pati avui, 10 i 14. Comencem la ciutat d'avui dijous.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Terranova CNC 27, Pineda de Mar.
Assessora't amb experts en nutrició canina i felina i consulta la gamma de productes que t'oferim.
Disposem de perruqueria canina, complements, antiparasitaris, nutrició canina i felina i servei a domicili.
Deixa'ns mimar la teva mascota. Terranova CNC 27, ho tenim tot per alimentar, cuidar i posar guapa la teva mascota.
Terranova CNC 27. Ens trobaràs al carrer Garbí 66 de Pineda de Mar, a peu de la Nacional 2.
Terranova CNC 27.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups, i això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella, carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Doncs ja som als nostres estudis. Avui rebem aquí a la ciutat el nou president d'Esquerra, de la formació d'Esquerra Calella, el Carles Ferrer. Què tal, senyor Ferrer?
Molt bé.
Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Relleven el càrrec a Òscar Uixer.
Sí.
Què tal aquests primers dies de presidència d'Esquerra?
Bé, molt content, molt il·lusionat i també molt realista de tota la feina i de tot el que implica ser president, no? D'aquestes feines que dius, ah, aquí no hi ha res massa, no? Però després t'adones que hi ha una feina de coordinació, d'equip, de tracte amb la gent, de posar en marxa tot, de fer la transferència de totes les feines que es anaven fent, però bé, molt content.
Continuista del que estava fent o amb objectius nous?
Jo penso que la composició de la nova executiva reflexa el que es vol i el que ja es venia fent, és a dir, per un lloc continuista, perquè és a dir, hi ha dos veterans com la Cristina i l'Òscar, bàsicament perquè volem tenir el contacte amb la central del partit i amb tots els contactes que ja estan fets, però també renovació, bàsicament perquè és llei de vida, tothom s'ha d'anar renovant o el perill d'acabar morint és greu. Llavors, és això, jo sóc un militant relativament recent, des del mes de maig, però s'incorpora l'Esther i en César, que són nous de Trinca, que pràcticament estrenen executiva i estrenen militància. La Belén, que ja estava a l'anterior executiva, però fa un pas endavant, agafa la part més d'economia i tot això. Llavors, i l'Esteve, que també és una persona que ja venia portant un temps, però és a dir, un mixt, no? De dir de... que jo penso que l'Òscar en l'últim mandat ja apostava per això, i jo penso que el partit hem d'apostar per això, és a dir, a les últimes espanyoles, em sembla, 2.500 vots. Jo sempre faig la pregunta de dir qui són aquestes 2.500 persones, perquè segur que no les coneixem, no? I el que volem és obrir les portes, conèixer la gent que ens vota, per incorporar talent en tots els aspectes, és a dir, talent a l'hora de fer campanya, talent a l'hora de penjar cartells, talent a l'hora de recollir-los.
I com pensen descobrir o com pensen posar cara a aquestes persones que els han votat?
Doncs, a veure, això és un... No tenim la resposta, de dir, volem explorar. Jo penso que, és a dir, la comunicació a través de les xarxes, però sense oblidar el carrer, el porta a porta, el ser molt generosos i el ser molt oberts. De dir, jo sempre els hi dic, de dir, segurament entraran borinots, però és l'única manera, no? De dir, ja, després ja, de dir, el que no ens interessa, ja triarem, no? Però de dir, primer s'ha d'entrar tothom, i jo penso que tothom ha de portar, i és allò, jo penso que un dels problemes o de les grans tribulacions que té ara el partit, no, és assumir això, que s'ha fet exageradament gran en els últims anys.
En parla del país, a nivell de país, eh?
A nivell de país i a nivell local, de dir, hem crescut a les...
La segona força política, 22,75% a les últimes municipals,
sí,
no, de la gent que va votar.
I de dir, van pujar vots, malgrat no van pujar regidors, vam estar més a prop del que pugui semblar de canviar la balança, però a nivell nacional també, llavors, és a dir, i a nivell local, a les eleccions, a les europees, a les espanyoles, a les de la Generalitat, estem creixent, llavors és assumir tot el que vol dir això, no? Com a partit, de dir, fins de tota la vida Esquerra havia viscut molt tranquil·la en els seus posicionaments, però en el moment en què fas un pas endavant i passes a ser un partit central, has d'assumir totes les incongruències que això significa, perquè és a dir, no vol dir ser el mateix el dia que ens va visitar la gent Díaz a Calella, no? De dir, ella portava l'experiència des del Baix Llobregat, del Cinturó Roig, no? De dir què significava Esquerra i què significa dia d'avui Esquerra, no? I jo penso que la translació, doncs, és la mateixa. No és el mateix el Cinturó Roig de Barcelona, el Baix Llobregat, que l'Alt Maresme o la Garrotxa, no? I això, pues, són les tensions que es viuen a Twitter i que es viuen a Facebook i que es viuen als diaris, no?
Els hi va anar de molt poc de no capgirar el marc polític de la ciutat. Això costa molt de pair, que els hi vagi de... Em sembla que van ser 70 vots, pot ser?
Sí, 75, 75 vots.
Clar, quan et va de tan poc, de tan poc, de tan poc... Això deu costar una mica de pair.
Home, ha costat. Jo penso que... Ara, és a dir, ha costat a tothom. Jo crec que tots els partits els que governen i els que estem a l'oposició, no? De dir, va haver-hi moments, això, jo penso, almenys Esquerra, jo crec que ho hem superat, hem assumit la realitat que és la que és i a partir d'aquí intentem construir un projecte super esperançador que jo penso que el 2023 sí que succeirà. Vam estar molt a prop, va ser una campanya molt intensa, molt dura i ara fent l'anàlisi en fred de dir t'adones que tot va anar de detalls minúsculs, de coses que òbviament no controlem, però que estan allà, no? De dir aquests vots.
Dies enrere parlàvem amb el Carles. No sé si se li va escapar, però en qualsevol cas va dir que vostès treballen amb l'objectiu de Pons Domènech sigui alcalde el 2023.
Sí.
Això confirma que Xavier Pons Domènech opta a l'alcaldia?
No,
no
això...
sé si se li va escapar a vostè.
No,
o
jo,
és una
dir,
cosa que
jo,
teníem parlada.
Com, jo no ho hem parlat, òbviament, perquè estem a 3 anys i mig. Jo l'he expressat, jo com a president, i parlant com a president de l'executiva local, no tinc cap mena de dubte que a dia d'avui en Xavier és el millor candidat que podem presentar i el defensem a mort i espero que no ens falli.
I ell què diu?
Ell riu.
Que això està clar que li hauríem de preguntar amb ell, no? Però ja aprofitant que tenim avui el president del partit...
Ell somriu, jo entenc que sí, que és a dir, poden passar moltes coses, en 3 anys i mig. Jo penso que tots pensem en això i tota l'estratègia de la nova executiva pensa que no, aquest és el nostre escenari de treball, de dir que en Xavier farà novament un pas endavant, és a dir, si el va fer amb la situació que el va fer a 3 mesos de les eleccions, que aquesta també és una de les circumstàncies que jo crec que expliquen en part que ens quedéssim a les portes, no? És a dir, si va fer aquell pas amb unes circumstàncies supercomplicades que va ser capaç de... ell va portar moltíssim, no? De vestir una llista, jo crec, no tinc cap mena de dubtes, que era la millor llista que hi havia en competició a les eleccions. Si ho va fer en aquelles circumstàncies, amb tota la preparació, amb tota la feina que anem fent dia a dia amb el grup municipal, jo espero, vaja, que es repetirà i que aquesta vegada serà la vençuda.
Portem pocs mesos de mandat, en aquest cas, de govern. Fàgim una valoració. Vostès, que són el principal partit de l'oposició, com estan sent aquests primers mesos?
Bueno, és a dir, van començar molt tensionats perquè veníem d'una campanya molt intensa. Jo penso... és a dir, han passat moltes coses a tots els nivells, a nivell local, a nivell nacional. Jo segueixo amb la gran decepció de dir, ostres, quina anàlisi faig? De dir, a Calella hi ha 11 regidors de partits independentistes i hi ha 14 regidors de partits que aposten obertament per el dret a decidir. No? De dir, hosti, davant d'aquest escenari que l'equip de govern, que la senyora alcaldessa Montserrat Candini optés en el seu moment per fer un govern en minoria amb el Partit Socialista, a mi no ho reconec obertament, és una cosa que, ostres, em decepciona molt. I malgrat tot jo no perdo l'esperança que això ho puguem revertir, és a dir, la mà estesa que nosaltres oferim contínuament a cada ple va en aquest sentit, de dir, jo penso que en els darrers mesos hem fet avenços, de dir... s'han trencat certes reticències històriques, jo crec, i personals.
De quines en parla, senyor Ferrer, per exemple?
Bueno, que hem aconseguit asseure'ns i parlar, cosa que en 4 anys de l'anterior mandat pràcticament no ho havíem... És a dir, era el pur usar d'una escena, però... És a dir...
És a dir, que no es trobaven més enllà de l'art plenari. M'està dient això.
Sí, no, és a dir, òbviament hi havia trobades, però eren purament formals. Usant un exemple clarament i gràfic, de dir, la reunió que hi va haver-hi post-eleccions per plantejar possibles opcions de govern va durar 12 minuts, ho he dit.
Sí, ho han explicat aquí a la ràdio.
És obvi que en una reunió de 12 minuts no tens temps ni de dir hola, bon dia, no? Jo penso que amb això, de dir, bueno, per circumstàncies, és a dir, jo crec que no té cap sentit que l'esdevenir de la política local passi per un partit minoritari com és Ciudadanos, no? I de dir, amb el tema de les ordenances fiscals va haver-hi un... Jo penso que allà es va trencar el glaç, no? De dir, vam començar a parlar, vam començar a discutir de temes polítics, nosaltres vam fer un pas endavant, és a dir, ells també, òbviament, vam arribar a un acord que per la meva banda personalment era plenament satisfactori per les aspiracions d'Esquerra en els temes d'ordenances fiscals, i vam fer un pas que jo ja m'he hagut de sentir crítiques, que era d'això, de dir, vam fer, de dir, ho posem dos vots a favor, dues abstencions, quan amb quatre abstencions les ordenances fiscals tiraven endavant. Ho vam fer per diverses raons, però una principal és per una responsabilitat política. Primera, perquè, és a dir, en l'augment de l'IBI hi havia bàsicament l'augment del sou dels treballadors de l'Ajuntament i el pla de valoració de llocs de treball. El pla de valoració de llocs de treball té un gran interrogant, que és a dia d'avui no el podem aplicar per llei, no es pot tocar el capítol 1 dels pressupostos, però el que vol fer aquesta valoració és recompensar o compensar tot el que s'ha perdut amb aquests 10 anys de crisi, no? De dir, tot el que els treballadors públics no han pogut millorar, doncs ara intenta compensar-se. Llavors, davant d'aquest fet, no? De dir, el major part de l'augment de l'IBI anava en aquestes coses, és obvi que no ens hi podem posar en contra com a per responsabilitat política. Però també jo penso que no podíem començar el mandat amb això, no? De dir que caiguessin les ordenances, que hi hagués hagut d'haver-hi una moguda de 500.000 euros en el pressupost. Per tant, llavors jo penso que aquí s'obre un camí. Però malgrat tot, és a dir, jo penso... hi ha el tema aquest de dir, hosti, podem fer-ho millor, podem, és a dir, podem, la clau, la lectura en clau nacional, no? De dir, passa per sobre de tota la resta, per les circumstàncies claríssimes que tenim, de dir, tenim els nostres dirigents a la presó, els nostres dirigents a l'exili, tenim una repressió brutal, tenim CDRs a la presó acusats de terrorisme, tenim gent que s'ha passat un mes a la presó per manifestar-se, tenim el poder judicial absolutament boig perseguint, no?, per les idees a la nostra gent. Llavors és obvi que estem en un moment d'emergència nacional, i amb aquestes, de dir, és obvi que segurament per temes de purament política i de posicionament esquerra-dreta mai ens entendríem amb el PDeCAT o amb Junts per Calella.
El posa a la dreta?
Bueno, centre-dreta, sí. Sí, sí. Òbviament. Els
allò que se'n diu la dreta catalana.
Sí, no? Però dreta. Sí, sí. Que jo, és a dir, tenim la mala sort de viure en un país com Espanya en què la dreta té un mal històric molt gran. És a dir, hi ha dretes a Europa absolutament defensables. És a dir, òbviament, tothom... Però, és a dir, i amb les quals pots negociar i pots dialogar.
Per tant, la relació és molt millor. Diguem-ne que estem va agafant rodatge, no?
Estem
va agafant
en
rodatge.
Camí.
Molt bé. I de la feina seva, es diu, durant molt de temps s'ha dit que Calella no es fa oposició.
Home, jo crec que sí que es fa oposició, però és a dir, venim, almenys els anys que jo he viscut, és a dir, estar a l'oposició amb minoria, és a dir, amb un govern que té majoria absoluta i que tampoc té ganes de dialogar massa.
Però m'ha dit que les relacions estaven millor.
Sí, home, però no? T'estic parlant de fa 4 anys, no? De dir, fa 4 anys no hi havia pas massa bon rotllo, no? Parlant amb plata. És a dir, jo crec que s'ha fet oposició, és a dir, fer oposició, jo estic d'acord. Primera, de fer oposició depèn molt del tarannà del portaveu o de qui prengui la paraula. Segona, jo crec que fer més o menys oposició no consisteix en cridar més o menys en els plens, vale? Llavors, fer oposició jo crec que sí, perquè és a dir, fer oposició vol dir conèixer com funciona l'Ajuntament, que des de fora pot semblar una cosa, però quan hi entres té tela. Vol dir entendre, vol dir pensar com ha de ser la calella dels propers 20 anys o dels propers 30 anys, no? Perquè és el gran mal, no? d'aquest país i de la política, no? De dir que tot és el curt termini i les ciutats, els països es construeixen a llarg termini, no? De dir com ha de ser Calella d'aquí 20 anys, d'aquí 30 anys i com ha de ser Catalunya d'aquí 40 anys. I amb això, doncs clar, hi ha grans temes, no? De dir d'infraestructures esportives, infraestructures, equipaments culturals, equipaments sanitaris, no? De dir tot el tema de l'hospital, tot el tema de l'Aldi, tot això, de dir, home, aquí ens hi estem jugant molt, no? De dir, perquè és obvi que l'hospital es pot dir que està en unes condicions molt precàries, no? De dir, quan va venir el conseller Comín fa 3 anys, quan era conseller, va reconèixer que no estàvem en el top 1, no? En el grup dels pitjors, però estàvem en el segon, no? I que, òbviament, en els propers anys necessitaria això. Però jo penso, és a dir, anant més enllà, no estem parlant de la renovació de l'hospital, estem parlant del gran hospital que ha de donar servei a tota la nostra àrea, no? De dir que l'hospital que substituirà o que integrarà tot el que és Blanes i tot el que és Calella, no? El gran hospital.
Llavors, parlen d'un nou hospital?
Bueno, és a dir...
O de la reforma del que tenim?
Jo crec que ara, no, és a dir, aquí ara és el que deia, no? De dir, si parlem en el curt termini estem parlant de la reforma, però si parlem en el llarg termini és obvi que hi haurà d'haver-hi un nou hospital que doni servei, que sigui un hospital de referència i segurament els hospitals més com Calella o com Blanes acabaran sent més un sociosanitari, no? Que cobriran...
Ha tret vostè el tema de l'Aldi, ho tenia però una miqueta més avançada a l'entrevista, però ja que l'ha tret. Vostès amb la taula de confiança plantejaven una consulta ciutadana per el tema de l'Aldi, si els ciutadans ja estaven a favor o en contra. Amb què ha quedat tot allò?
Seguim treballant, el que passa que hi ha molts temes jurídics que estem aclarint, perquè hi ha diferents vies. Bàsicament hi ha una via, és a dir, nosaltres tenim clar que en el que deia, en l'Aldi ens estem jugant molt més que tenir un Aldi. És a dir, jo penso que la posició d'aquell terreny és estratègica. Si jo fos alcalde, ho tindria claríssim que amb el que deia, no? De dir, tenim un gran actiu que és tenim l'hospital a Calella. I això de cap de les maneres ens podem plantejar de perdre-ho. Sabem que hi ha molts pobles del voltant que estan apostant fortament, és a dir, Pineda ha presentat, és públic, una
reserva de terrenys.
Sí, amb un projecte molt potent, és a dir, al costat de l'autopista, cavall entre Calella i Pineda, etcètera, etcètera. Però no oblidem que l'Hospital de Calella és l'empresa més gran que tenim, és l'empresa que té més valor afegit, és a dir, que els llocs de treball que ofereix són d'alt valor, i que no ens podem plantejar de perdre. Llavors, és a dir, aquí hem d'anar totes. I anar totes vol dir, si jo fos alcalde, és dir, bloquegem el projecte de l'Aldi, bloquegem aquella llenca de terreny, agafem tot el que tenim i anem al CatSalut, de dir, anem a per totes.
I amb el tema de la consulta, que li torno a preguntar, amb què està, amb què ha quedat això?
Estem acabant d'aclarir quina és la millor via i nosaltres apostem plenament davant de la magnitud del que ens hi juguem, no? De dir, sense entrar en populismes, jo crec que si allà es fa l'Aldi difícilment es farà un gran hospital a Calella o on està Calella, perquè és a dir, a la llarga, no? El que jo deia, de dir, a 30 anys vista segurament s'optarà per altres ubicacions. Jo crec que aquí estratègicament i políticament el que s'ha de fer és dir no, anem a lligar-ho com sigui.
Per tant, pensen tirar endavant aquesta consulta?
Sí. Estem acabant d'aclarir quina és la millor manera. Hi ha una manera més institucional, que és a través dels partits polítics, i hi ha una altra manera que és més consulta popular, que és a través de no... És a dir, d'individus...
Que ho impulsin alguns ciutadans.
Sí. Des de la part ciutadana s'impulsa recollida firmes, etcètera. Llavors s'està acabant de valorar quines són les opcions. Però repeteixo, és a dir, jo crec que amb l'Aldi ens hi juguem molt més que tenir un Aldi. Independentment del que després implica algun Aldi a nivell del centre comercial de Calella, que és a dir, és un altre tema.
I tant.
Que no és només de Calella, sinó que és general, a nivell global. No?
Hem parlat de la taula de confiança. Continua havent-hi confiança entre Esquerra, la CUP i els comuns?
Sí, per la nostra part, molta confiança. El que passa, jo, a nivell, ara parlo com a Carles Ferrer i com a regidor, jo penso que dintre del dol aquest que hem passat tots i d'aquest període, jo crec que a Esquerra hem fet la reflexió que, és a dir, és una eina molt útil per moltes coses, principalment per agafar confiança i per conèixer-nos i per desenvolupar temes grossos, però que no, és a dir, que no, jo no veig a dia d'avui, no suma l'aritmètica que ha sortit d'aquestes eleccions, fa que els partits de la taula de confiança no sumem. I per tant, en aquesta realitat, la taula de confiança pot gestionar el que pot gestionar. M'explico, però és a dir, no, podem incidir, podem fer pressió, però no podem anar més enllà, és a dir, no sumem nou. Llavors,
Parlem del capítol de pressupostos. La setmana que ve, en principi, sembla que hi haurà ple.
Sí. Sí? Bueno, hi ha informatives ja convocades, el dia 19 hi ha ple.
Que sapiguem, vostès s'han reunit una vegada amb l'equip de govern per parlar de pressupostos. Hi ha hagut alguna reunió més?
Sí,
que no sapiguem?
Sí, ens hem reunit dues vegades.
Sí, ens pot explicar?
Sí, en una primera reunió és a dir, la reunió estàndard, no? De dir, el que passa que va anar millor perquè es va allargar, es van discutir temes, es van aclarir coses. Nosaltres, a partir de... Bàsicament, el que va fer l'equip de govern va ser presentar els grans punts en el que és el pressupost d'inversions, no? Que és potser on tothom incideix, i nosaltres una mica amb aquesta d'això, nosaltres el que vam fer va ser un document extens que vam publicar en què presentàvem no demandes, sinó fèiem un llistat molt ampli de punts que proposàvem nosaltres recollits des del nostre programa, bàsicament, però també des de la nostra visió. Llavors, aquesta setmana vam tenir una altra reunió amb l'equip de govern en què ells van fer una feina molt treballada en què rebatien o valoraven una mica totes les propostes que nosaltres fèiem.
I què els han dit?
Bueno, és a dir, és a dir, on som ara? De dir, ara estem valorant quin posicionament nosaltres tindrem sobre totes aquestes propostes. El que passa que, és a dir, dintre del pressupost, que encara no tenim el definitiu, és a dir, hem vist versions molt, molt extenses, hi ha un punt que jo penso que és el més difícil per part nostra, que és el tema dels càrrecs de confiança. No? De dir, es tornen a presentar dos càrrecs de confiança, és a dir, hem avançat més respecte al mes de juny, és a dir, tenim els perfils del que es busca, no? un sembla ser més a donar suport a l'àrea d'habitatge, un més a donar suport a l'àrea de transparència. Malgrat tot, és a dir, la reflexió que jo faig des d'Esquerra és dir, home, això ho vam votar, no? De dir, és obvi que tot és voluble i que tothom canvia, però va quedar clar que no... Que amb la informació que teníem el mes de juny i de la manera com s'havia fet el mes de juny, nosaltres no acceptàvem aquests càrrecs de confiança.
I què els han dit? L'equip de govern.
Bueno, és a dir, jo crec que aquí hi ha hagut un treball més de... Bueno, d'explicació, de que les limitacions pel que fa a recursos humans, no? De dir que la llei de l'Arsal que impedeix contractar en el capítol 1, doncs fa que hi hagi certes mancances que abans no tenien, perquè tenien gent en l'equip de govern que podia cobrir aquestes accions, perquè òbviament, de dir, una de les reflexions que nosaltres fèiem a l'equip de govern és dir, home, si fa en el mandat anterior amb 10 regidors en majoria absoluta no vau tirar d'aquest recurs, de dir, home, ara en minoria que tireu...
No. És a dir, com si suplissin allò que no han aconseguit a les urnes amb càrrecs de confiança,
bueno,
és això?
No, en aquest sentit. De dir, és a dir, és obvi que les mancances estructurals a nivell de recursos humans ja hi eren, i de dir, quan tu tenies la possibilitat de fer-ho sense haver-ho de negociar amb ningú, no ho vau fer, de dir, ara passa això. Bueno, és a dir, ells tenen explicació en aquest fet, i de dir, bueno, doncs teníem gent com el regidor Sitjà, que tenia un bagatge molt potent en temes d'habitatge, i això ja quedava cobert.
I per tant, senyor Ferrer, perdoni, com ho pensen desencallar, això?
Bueno, estem reflexionant molt intensament.
Perquè l'equip de govern entenc que no recula en aquesta proposta.
No hem tornat a parlar, és a dir, nosaltres vam posar sobre la taula en la reunió aquesta, que era un escull complicat.
I llavors, clar, aquesta reunió suposo que és a canvi d'alguna... Tot és a canvi d'alguna cosa, no?
Home, la
política... És a dir, tu em dones, jo et dono...
La política consisteix en això.
Pot donar-nos algun detallet més d'aquesta reunió? De què s'han intercanviat, senyor Ferrer?
No, de dir... No,
és a dir, jo et dono això i tu em dones això?
A veure, a nivell de... El document de propostes que vam posar sobre la taula, hi havia un munt de propostes, és a dir, a nivell més d'inversió, nosaltres posàvem sobre la taula el tema de...
Hi havia l'anella verda,
sí,
hi havia platja de gossos...
Sí, platja de gossos no...
Sí? Els hem dit que no?
El platja de gossos no, però és a dir, és un posicionament, jo diria que no em volen sentir parlar de res.
Per tant, no hi haurà platja de gossos?
Sembla que no. Hi havia el tema del carrer Sant Joan, d'allargar-lo fins a... És a dir, nosaltres en el programa electoral proposàvem que el carrer Sant Joan s'allargués fins a la carretera i sí, que l'accés al pàrquing fos per un cop entrat al pàrquing. És a dir, que s'entrés al pàrquing i al carrer Sant Joan per passat el pas...
Aquest és l'accés nou que vostès proposen des del mercat municipal?
És a dir, no, és a dir, el carrer Sant Joan que quedés peatonalitzat fins a la Nacional.
D'acord, fins
a
tot.
La part de dalt, per facilitar l'accés, és a dir, per treure tots els cotxes, tots els aparcaments i fer que el passeig normal fins al...
Que fos fins a la carretera.
Fins a la carretera i facilitar una mica l'accés al mercat municipal. Sí. I en contrapartida el que fèiem era fer entrar els cotxes al pàrquing i al carrer Sant Joan un cop passat el pas soterrani.
I vale? Què?
Llavors sembla que aquest projecte, és a dir, hi havia bàsicament dubtes sobre la possibilitat d'actuar sobre la carretera nacional, però bueno, és a dir, l'Ajuntament deia que ja havia fet consultes i que veia bé amb aquest projecte. Llavors... Això era el més gros a nivell d'inversions. Nosaltres, és a dir, apostàvem també per desenvolupar amb més força tot el tema de voreres accessibles. Nosaltres també proposàvem allargar la zona de voreres amples en el carrer Jovara i en el carrer Bruguera, és a dir, els dos trams que queden, sí, bàsicament, que és entre Amadeu i Costa i Forneguera, no? Que són dos, que dius, d'aquesta manera ja et queda almenys voreres amples tot el carrer, no? Fins des del Rierany dels Frares fins a plaça de l'Església i el carrer Jovara fins a la Riera. Això, bueno, no ho discut, no, és a dir, ho estaven oberts a valorar-ho, és a dir, s'havien de valorar els temes dels aparcaments.
I què?
No, és a dir, jo la reflexió que feia, assumint primer de tot que no són els nostres pressupostos, això, per començar, els nostres pressupostos crec que serien molt diferents, no? Nosaltres, si no hi hagués el tema dels càrrecs de confiança, jo crec que estaríem per facilitar els pressupostos del 2020.
I si no?
Assumint que...
Senyor Ferrer? Què votaran?
No ho sé.
Home, però és la setmana que ve, això.
Sí, ja hi ha, però és a dir, encara... És a dir,
hi ha dies per negociar, encara?
No, primer hem de nosaltres fer la valoració, que no, és a dir, l'hem fet a nivell personal als regidors, però ara hi ha convocada una executiva oberta, que en diem, per discutir el posicionament als pressupostos.
De... Entenc que si el tema dels càrrecs de confiança tira endavant, vostès votaran en contra dels pressupostos?
No. Puc dir encara. És a dir, no tenim...
No pot dir ni que sí ni que no?
No. Amb els càrrecs de confiança no votarem que sí. Això segur. Hem de valorar tot. És a dir, jo crec que l'esforç que ha fet negociador l'equip de govern és important, però hi ha cosa, és a dir, no ho sé. És a dir, és una valoració gran que s'ha de fer amb tothom que està a prop del partit. A dia d'avui jo no sóc capaç de dir quin posicionament acabarem fent.
M'ha dit que de la platja de Gossos l'equip de govern no em vol ni sentir parlar.
No.
Ha dit vostè.
Sí.
Què vol dir això?
No, és a dir, el posicionament ha estat molt clar en els plens i en les reunions, és a dir, no ho veuen de cap de les maneres.
Per a vostè suposa això un hàndicap a l'hora de donar a lo que hi ha els pressupostos o no?
No,
o és un tema menor?
No, és un, jo penso que és un tema no menor, perquè tenim 3.500 gossos a Calella, em sembla. Mm-hmm. Per tant, no és un tema menor. Jo penso, a més, que l'experiència a Pineda és molt interessant i que, a més, en general, tothom o molts pobles s'hi estan apuntant. Jo dedueixo pels posicionaments... jo no tinc gos, però de dir... conec regidors que tenen gos i la simpatia cap als animals és molt diferent segons t'agradin o no t'agradin els gossos.
Amb el tema de la muntanyeta, sí. És que vaig una mica de pressa, sí. Que ens queden 10 minuts. Ahir es va presentar la remodelació i l'inversió d'aquest 1.300.000 euros de remodelació de la muntanyeta. Estan contents amb això? Ho veuen amb bons ulls?
A veure, estem contents, no puc dir que estem contents, però estem, sí, satisfets, primera perquè, és a dir, ja la muntanyeta era un dels equipaments esportius que tenia realment una manca d'inversió important des de feia anys, els vestuaris estaven en molt mal estat, el tema del tartan també, en aquest sentit estem contents, òbviament, s'havia de fer, era, de fet, la valoració dels equipaments esportius va venir d'una proposta d'Esquerra en el mandat anterior, no? de com prioritzar les inversions que, òbviament, necessiten els equipaments esportius i el que, amb el plantejament aquest que dic de llarg termini, no? De dir com han de ser els equipaments esportius d'aquí 10 anys, doncs això. Coses que no acabem... no ens acaben de convèncer és, jo penso que aquí hi ha una pressa que té a veure amb el camp de futbol de mar, no? I el seu futur, és a dir, està afectat per la llei de costes. Costes ja ha rebutjat la remodelació que hi havia dels vestidors, cosa que ja ens indica que...
Per on tenien els tiros,
sí,
no?
Sí, és a dir, tot el tema del club nàutic, que també...
També, sí. Està... A Pineda ha desaparegut.
Sí, és a dir, aquí és un tema a part. Entenc que no tenen cap mena de permís de costes per estar allà i, per tant, jo crec... llavors, és com tot, no? De dir, és aquesta sensació que tot es fa tapant forats, no? De dir... llavors és això, de dir, ara corre pressa, dona la sensació de tirar endavant el projecte de la muntanyeta, bàsicament perquè si ens quedem sense el camp de futbol de mar, ens quedem, és a dir, amb un camp únic de gespa no podem tirar endavant.
Llavors... La seva visió seria potser a més llarg plaç? Pensar en una Calella del futur, com diu vostè?
Jo sempre he pensat que en equipaments esportius, de dir, de fer un gran, és a dir, el problema de Calella és un problema geogràfic, de dir, no tenim molt d'espai per créixer, perquè la Riera té, és a dir, la part de la Riera, que és l'únic lloc de desenvolupar que queda a Calella, està afectat per inundació, per inundabilitat, no?, de la Riera, Llavors és això, de dir, jo apostaria per un gran complex esportiu gestionable, mantenible, sostenible al llarg del temps, però de dir, jo sempre he imaginat poder tenir dos o tres camps de futbol, tres o quatre camps de bàsquet a l'aire lliure, de dir, poder plantejar a llarg termini el nou pavelló esportiu, etcètera, etcètera. El problema és això, és d'espai. Jo sempre dic, a mitja en conya, no?, que l'únic lloc on podem créixer Calella és per Poblenou. Llavors és aquest la visió. Per una banda estem a favor de l'equipament de la muntanyeta, per l'altra tenim aquests dubtes, no? De dir, per una banda sembla que per manca de previsió, de dir, del tema del camp de futbol de la platja que està en entredit, i per altra jo crec que hem de pensar a llarg termini, de dir, de fer començar a posar les pedres d'un gran equipament esportiu que doni cabuda a tots els esports.
Estem acabant, senyor Ferrer. Vostè és part del Consell d'Administració d'aquesta casa.
Sí.
Dies enrere vam entrevistar el Marc Buch, que és el president. Com saben els nostres oients, estem sense direcció.
Sí.
I vull aprofitar, ja que el tenim aquí, a veure com està aquest tema. Si es desencalla, no es desencalla...
Estem per desencallar-lo, òbviament. El que passa que la contractació d'un nou director ha de seguir tots els passos, no? De dir, vam tancar en l'últim Consell d'Administració el nou reglament que ha de regir la ràdio, que s'havia d'actualitzar, i a partir d'aquí s'ha de triar el Consell Assessor, que és el que ha de fer les bases per la contractació del nou director. Jo des d'aquí expresso i he expressat en el Consell d'Administració, he expressat diverses vegades la meva preocupació per la ràdio, no? En diversos nivells. Primer, per un tema de recursos i de talent. És a dir, en un últim any hem marxat, diria, cinc treballadors per raons diverses. Començant pel director, però 5 de 11 treballadors que té, que això d'una manera objectiva em fa patir, perquè és a dir, el tema del talent i de la conservació del talent, que és important a les empreses, és un tema important. I l'altre, que és un tema ja a molt més gran, a llarg termini, o molt més, de molt més calat, és el paper que han de jugar els mitjans de comunicació locals, no?, en el nou context del segle XXI. I jo penso que això és una pregunta que ens hem de fer i que hem de respondre entre tots, entre els treballadors, entre els polítics, però entre també la gent, és a dir, el que seria el Consell Assessor, no?, de gent que hi entén en mitjans de comunicació, i que entre tots trobem quin paper ha de jugar una ràdio petita, no?, en el nou context, de dir què ha d'oferir, quin ha de ser el seu paper, si ha de, és a dir, amb les noves tecnologies, amb les xarxes socials, amb internet...
Tot. Juguem un bon paper en aquesta casa?
Jo crec que sí, és a dir, jo crec que és un valor...
Malgrat la fuga de talents que vostè ha dit,
no, jo crec que...
de la gent que hem quedat aquí, que són molt poquets, la veritat és que ens hem quedat molt poquets, i això és una cosa que els oients s'haurien de saber, també.
No, jo faig la reflexió, jo penso que Ràdio Calella ha jugat un paper històric, no? De dir, el que passa que és el que dèiem abans, no?, dels centres comercials, de dir, són coses que són globals, de dir, els problemes el té el Financial Times, el tenen les grans televisions, no?
Sí, el que passa que allà tenen molt més treballadors.
Exacte.
Senyor Ferrer,
no, aquí és
molt poquets.
És a dir, jo penso que és fonamental solucionar, però com que les coses de Palacio van despacio...
I anirà molt despacio.
Qui entén calcula 6-8 mesos abans no tinguem un director nou.
I mentretant, què fem aquí? Què fem a la gent de la ràdio?
Doncs...
Anar tirant com fins ara?
Porteu un any... Bueno, va haver-hi un ínterim, que va haver-hi un director... No, és a dir, jo l'altre dia proposava al final del Consell d'Administració és buscar alguna mena d'òrgan... o de no legal, però que és a dir, un mentor, no? Un sistema de mentorat, o de dir, que jo penso que tothom té al cap qui són les 5-6 persones professionals dels mitjans de comunicació de Calella que han col·laborat aquí segurament i que dedica demanar-los ajuda en aquest sentit, de dir, bueno, aconselleu els treballadors. Jo penso que, és a dir, són solucions...
Vaja, com posar algun director barra directora com d'urgència. Bueno, sí, algú dir, que vagi al capdavant, no?
O algun equip rector que aconselli als treballadors, no? De dir, jo penso, en el Consell es va aprovar que de cobrir les dues vacants que ara hi ha de manera urgent i trobar almenys això, una mentoria, algú que sigui capaç de dir, bueno, mentre en l'interim, sabent que fins que no arribi el director hi hagi el nou pla de direcció, de dir, bueno, doncs anem per aquí, anem per allà.
Algun dia hem de fer un debat d'aquí.
No,
eh? Estaria bé que ho féssim algun dia.
Sí, jo
penso, posem fil a l'agulla.
Jo penso que aquí
hi ha
tres potes.
Hem d'acabar ja. Quan em queda? Un minut? Digui'm.
Hi ha tres potes. És a dir, els treballadors, jo penso que hi heu de jugar un paper fonamental, els polítics, perquè no hi tenim més remei, no? Que si jo pogués, no els eliminaria de l'equació, i la gent que històricament ha estat a propera a la ràdio, que són professionals.
Hem d'acabar, senyor Ferrer.
Un plaer.
Torni aviat.
Quan em convideu.
A partir del nou any. Molt bé, moltes gràcies. Fem una pausa a les notícies i anem a tertúlia. Fins ara.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Justícia té 2 mesos per ratificar la decisió de les juntes de tractament penitenciàries que han decidit classificar els 9 presos del procés en el 2è grau penitenciari. Els jordes podrien demanar permisos per sortir a partir del gener. El president de la Comissió de Dret Penitenciari del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Carles Martínez Mirón, ha parlat aquest matí a la xarxa de l'hipotètic cas en què es podria activar la fiscalia. L'escoltem.
Si classifica en un 2è grau, és evident que no recorrerà a la fiscalia perquè és el que succeeix en un percentatge molt elevat dels casos. Però, clar, amb la llei a la mà no seria gens il·legal el que aquestes persones poguessin estar classificades en 3è grau. Si foren classificades en 3è grau, jo crec personalment que la fiscalia sí que faria recurs contra aquesta decisió.
Recordem que el 2è grau és el més generalitzat, mentre que el 3è permet als interns només haver d'anar a dormir a la presó. Malgrat la recuperació de població en algunes comarques rurals durant el 2018, el Pallars Jussà segueix perdent població i ho fa d'una forma progressiva, perdent entre el 2016 i el 2018 un total de 518 habitants, convertint la comarca en la que més població va perdre la demarcació de Lleida entre el 2017 i el 2018. El Pallars Sobirà també perd població, tot i que hi ha un ritme tan elevat. Des de Ràdio Trem, Anna Solana, què més en sabem? Bon dia.
Bon dia. El Pallars Jussà, a més, pateix un envelliment notable de la població, amb un 24,8% dels seus habitants majors de 85 anys, un indicador que se situa per sobre de la mitjana rural de Catalunya. A nivell comarcal, la població jove de menys de 35 anys segueix baixant i només representa el 32,4%. Talarn ressalta com el municipi amb més població jove, amb un 58,4%. Com dèiem, el Pallars Sobirà continua perdent població, encara que entre el 2017 i 2018 hi ha una desacceleració d'aquesta pèrdua. Així, tots els municipis de menys de 500 habitants de la comarca són els que perden més població. Per la seva banda, sort, la capital del Sobirà és el municipi de tot el Pirineu que va concentrar un major creixement de la població entre els anys 2017 i 2018. En concret, el municipi pallarès va guanyar 36 veïns en un any. El segueixen Es Bòrdes a la Vall d'Aran amb 14 nous habitants i Vall de Cardós, també al Pallars Sobirà, amb 12 nous veïns. Per altra banda, la població jove de menys de 35 anys representa el 32,9% del Pallars Sobirà.
Gràcies, Anna Solana, i anem ara a l'Alt Empordà. Llançà inicia una campanya que vol fomentar la neteja i el reciclatge al municipi. El consistori vol acabar amb els incívics i per això ha col·locat càmeres de videovigilància. Ens ho detallen des de Ràdio Vilafant. Mercè Mainé, bon dia.
Bon dia. Una campanya que engloba diferents accions, entre elles la col·locació de càmeres de videovigilància als contenidors, però també sessions pedagògiques i trobades sectorials. La primera tinent d'alcalde de Llançà, Núria Escarpenter, ho explica així.
Ara tot és des d'un punt de vista molt informatiu, sensibilitzador, sense ànim, diguéssim, de sancionar. Però, clar, això haurà d'acabar tenint un ressò o un, com es diu això, un, haurà d'acabar desenvolupant amb sancions. Per què? Perquè d'alguna manera el que nosaltres estem detectant des de l'Ajuntament és que, malgrat la sensibilització que és necessària i encara estem en aquest punt, veiem que ens serà molt complicat d'acabar, diguéssim, aconseguint l'objectiu.
Des de l'Ajuntament, de moment, han realitzat trobades amb els jardiners per parlar de les restes de poda, però volen organitzar més trobades amb diferents col·lectius per tal d'arribar a tothom. Des de l'Ajuntament consideren que per fer que Llançà estigui més net cal implicar a tota la ciutadania.
Gràcies, Mercè. I en bàsquet, el Baxi Manresa va superar ahir el Torun a la pista polonesa i es va imposar per 102 a 121. Ho deixem aquí.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Xacolia Euskal Taverna. Especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí a Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups. I això, en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella. Carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella. Moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
InLingua. Cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A. Inici 2 de desembre. Comptabilitat. Inici 10 de desembre. Photoshop. Inici 4 de febrer. InLingua. Cursos totalment gratuïts. Places limitades. Informeu-vos en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella, i al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts.
Amb el suport de...
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
PIME Coneixement i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Cafè Club Les Palmeres, lloc de trobada on passar-hi estones entre amics i bona música, prenent una copa o alguna de les seves especialitats, de begudes i propostes gastronòmiques. Cafè Club Les Palmeres, especialitat en gin tònics, còctels i cerveses d'importació i artesanes, hamburgueses i entrepans gourmet, pastrami, roast beef, tapes i perquè t'hi trobis ben a gust, disposem de terrassa, wifi, billar, darts. Cafè Club Les Palmeres, avinguda Cap Aspre, Xamfrà, Diputació, Calella. Obert cada dia des de les 6 de la tarda.
Interactua amb nosaltres. Twitter, @RadioCalellaTV. Segueix-nos, participa i comparteix. Textos, àudios, fotos, vídeos... Comparteix.
Doncs de seguida ens posem a fer tertúlia, però abans tenim en línia a la Concepció Gelmà, dels veïns de la plaça Catalunya. Què tal, Concepció? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, esteu de molt mala pata amb aquesta estelada. Han tornat a tombar el pal de l'estelada que hi ha a la plaça Catalunya i és la tercera vegada?
Bueno, la tercera o la quarta, o ja no sé què dir-te, perquè ja he perdut la compte. Però fa uns dies va venir un veí que va veure com un home amb passamuntanyes i tot serrava el pal, bueno, el màstil. Uh-huh. Llavors el noi va fer una mica de remor i l'home va marxar i ell se n'anava a treballar. Llavors, ell m'ho va venir a dir, vam anar a mirar i va fer una mica de tallada, però en la base del màstil. I al cap d'una setmana van venir i la van arrencar per la part de dalt. I ahir pues, va passar el mateix. Jo pensava que haver-hi les cortinetes de la llum i així, doncs, com a mínim deixarien passar les festes, però no.
Però veiem que les llums no els han tocat.
No,
almenys a la imatge que hem penjat nosaltres al nostre web, que és una imatge teva, per cert, veiem que les llums no els han tocat, però sí que han tombat la part de dalt del màstil i la bandera, que s'ha convertit, perdona, que sembla una bandera pirata,
sí,
de la manera que l'han deixat.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí.
Uh-huh. Llavors, ara va venir els de la brigada, uh-huh, i em varen dir que serrarien el pal fins allà on hi havia els llums, i que, clar, durant totes les festes doncs no hi podrà haver-hi l'estelada penjada, perquè si no havien de treure els llums, tornar a col·locar, i els, bueno, faran això.
És un acte incívic reincident? Us plantegeu fins, sí, i tot el punt de no posar-hi estelada
al
màstil?
No. Jo ahir vaig enviar-li un missatge a en Marc Buch, i ell ja m'ha contestat que ja em dirà el què, però jo vull parlar amb ell. Bueno, li vaig enviar un missatge per fer una reunió entre ell i jo per veure què es podria fer. Mm-hmm. Si posar, jo, això és una cosa meva, no li he dit a ell, un ferro més potent i una estelada de ferro, o no ho sé, alguna cosa que pugui aguantar una mica més, perquè, clar, l'Ajuntament també s'està gastant els diners amb els màstils i les banderes i tot el que ens està...
Clar,
nosaltres
no
ens hem plantejat no voler una altra estelada, no, això no.
Clar, però són... aquí s'hi van abocant diners i,
clar,
i clar, d'alguna, sí, manera s'ha de revertir aquesta situació, no?
Per això, no sé si vull parlar amb ell, a veure si amb alguna cosa més ferruda o alguna cosa, doncs, podem intentar que s'aguanti una mica una mica més.
En aquesta estelada aquí a la plaça Catalunya, col·laboreu els veïns econòmicament?
No, econòmicament no. Mm-hmm. No. Ho posa l'Ajuntament, tot això.
Teniu no sé, em pregunto, en ment poder-hi col·laborar d'alguna manera o no?
No ho hem parlat, però, clar... si decidim fer això que t'he dit, doncs igual sí que haurem de parlar a veure què podem fer. Jo, el dia de la Marató, perquè aprofitant que el diumenge és el dia de la Marató,
sí,
doncs convido a tothom que vingui a la plaça a gastar.
Uh-huh.
Jo vull posar una estelada meva en l'olivera o en algun lloc visible perquè no tinguem la festa sense l'estelada.
Uh-huh. Molt bé, Concepció. Vols dir alguna cosa més?
No. Que estic molt enfadada.
Ja m'ho penso. Molt bé. Concepció Gelmà, gràcies.
Bueno, i els veïns també.
Home, ja m'ho penso. Tot i que deuen haver-hi veïns que estan a favor i que estan en contra.
Home, suposo que sí, que tampoc, que no tots els veïns deuen tenir la cosa aquesta, però bueno...
Penseu que la persona aquesta que ha fet aquest acte pot ser algun veí de la plaça o...?
No ho sé, perquè aquest noi que sortia a treballar va veure com agafava un cotxe i marxava. I anava tapat. També pot ser que sigui de per aquí i que al anar tapat, no ho sé, és que no ho sé, no ho sabem.
Entenc que va actuar sol.
Aquell dia sí. Els altres dies és que no ho hem vist. Jo a les 4 de la matinada em vaig aixecar per anar al lavabo i la veritat és que l'estelada ja no hi era. Bueno, jo no hi era, estava penjada, però jo és que amb els arbres i tot doncs no la veia prou bé. Jo allà on te la buscava no hi era. I al dematí quan em vaig aixecar doncs hi vaig sortir al carrer doncs, i vaig veure ja de la manera que estava.
Unes imatges que podeu veure al nostre espai web. Molt bé, Concepció. Doncs gràcies per haver-ho explicat a la ràdio.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé.
A vosaltres. Gràcies. Adéu.
11 i 13, tertúlia. Déu-n'hi-do, quina taula plena. M'agrada molt, hi ha una cosa que m'agrada molt, espera, m'agrada molt que hi han tres senyores, això m'encanta. Per tant, donarem veu primer a les dones. Belén de Lózar,
bon dia.
Bon dia. Teresa Soler,
hola, bon dia.
Bon dia. Maria Antònia Pujol,
bon dia.
I ara ells, Francesc Millán.
Bon dia.
Pau Pujol.
Molt bon dia.
I Josep Maria Grinyó, presidente. Què m'ha dit?
Bon dia.
Tinc que dir una cosa, dic, em fas una por, Grinyó.
No, jo el que sí...
Em fas una por.
Jo el que sí...
Medeix les teves paraules en aquesta tertúlia.
Sí, em veig obligat
ara... Que després
ara,
tinc mal de panxa.
Em veig obligat ara a medir molt el que he de dir, eh? Però el que passa és que encara, com que em surten de dintre, encara que ho medeix, no puc evitar-ho. I més, tinguer en compte una cosa, que aquesta setmana, coi, veig que hi ha molta gent que està escoltant Radio Calella, no?
I tant.
I a més, com que es veu que tinc una veu diferent, doncs m'identifiquen també per la veu. Bueno, jo, aprofitant això, jo també el que voldria dir és una cosa. Bueno, normalment, tota la gent que jo he parlat m'apoya, o sigui, ja tinc un recolzament, el qual...
Ho dius per la teva candidatura que vas anunciar aquí, bueno, en aquesta tertúlia.
De moment ho dic per el que estic dient a la ràdio, eh? I això, lògicament, em dona força, perquè veig que veritablement hi ha necessitats per part de la gent gran, no? Uh-huh. I si ells consideren que hi ha una veu més o menys fiable com la meua, doncs en aquest sentit senten com si els diguessin el que ells voldrien dir a la ràdio, no? Però també vull dir una cosa, perquè a vegades també hi ha hagut males interpretacions. El mateix que he dit, que la majoria els hi ha semblat bé, sempre he trobat gent que estava una mica molesta amb mi. Per supost no diré noms, no? El que sí vull deixar clar és una cosa, que jo no tinc res en contra de l'Ajuntament. Al contrari. Vull dir que jo també estic molt agraït a totes les ajudes que m'està prestant l'Ajuntament. L'únic que jo vull diferenciar les ajudes que rebem en quant a lo que són actes lúdics a lo que són les necessitats morals de la gent gran. Vull dir, els actes lúdics i l'apoyo que rebem és una mica el punt de l'iceberg, no? La part dalt de l'iceberg. Però davall de lo que és l'aigua hi ha moltes necessitats. I aquí és on vull conscienciar els polítics, a la societat i a la mateixa gent gran de que tots ens hem d'ajudar, i hem de potenciar la nostra col·laboració i la nostra solidaritat.
Deia el Grinyó que havia llegit la notícia que havien publicat al web radiocalella.cat de Calella en Comú, que posava condicions amb el tema de la negociació de pressupostos, i deies que no havies vist res...
Bueno, es parla una mica en general, no? De dir incrementar partida de despeses socials, que és un increment que demanen bastant important, que és un 30%, no? De 70 i pico.
De 70 i pico a 100 euros.
A 100, però el que no veig és la concreció d'això, no? De dir, bueno, aquesta partida...
Bueno, per gent que ho necessita, Grinyó.
Però no ho especifica, el qual vol dir...
Home, si és una partida per en aquest cas, despeses socials, s'entén que és per persones que, que tenen una necessitat. No?
Però vull dir, m'agradaria més que es concretessin les coses o es diguessin, o que el que dic i repeteixo moltes vegades, que no sol participés la política, sinó que també participés algun representant del poble, no? Perquè si no, ens trobem que a l'hora de la veritat de que s'han repartit aquests diners, potser hi ha altres necessitats que potser no s'han tingut presents o no s'han tingut en compte. Vull dir, tampoc sé la quantia de lo que és el pressupost, no? Em sembla bé, però a on va això? En qui va?
Molt bé. Hem entrevistat el Carles. Algú vol dir alguna cosa?
No, jo volia una mica amb en Josep Maria. És que, primera que ara, la proposta que fa els comuns és una proposta, per tant, tampoc crec que ells puguin concretar molt aquests aquí...
Bueno, perquè ara estan en l'època de negociacions,
exacte,
no?
Exacte, és una negociació i és un fer volar coloms. A hores d'ara és un fer volar coloms. I després, clar, proposta social... És molt difícil dir donarem 3 euros aquí, 5 euros allà i 10 aquí, perquè potser dius això i després resulta que allà on t'has dit 10 amb 5 ja en tenen prou i l'altre necessita més. O sigui que jo crec que aquesta concreció que demana en Josep Maria jo la veig molt difícil. I després també hi ha una cosa, segons la gent que hi ha al davant, tants els 4.000 i pico de jubilats que hi ha a Calella, més la resta de la població, que som uns 14 o 15.000 més, bueno, jo ja sóc jubilada, perdoneu.
Estàs ja amb aquests 4.000 primers. Eh?
Escolteu-me, acabes?
Sí, acabo. Sí. Que tots tenim uns criteris diferents i llavors és molt difícil concretar.
Hem entrevistat avui el Carles Ferrer, que és el nou president d'Esquerra. Algú de vosaltres ha pogut seguir una miqueta l'entrevista? Us ha agafat que veniu cap aquí a la tertúlia?
No, jo no l'he pogut seguir.
Una miqueta. I què tal? Sí. Què t'ha semblat, Pau?
Bueno, jo l'he trobat molt bé. És... També, ara Maria Antònia està fent com moviments.
Home, i no,
no
la no. trobava bé.
No, no l'he pogut escoltar.
M'ha fet gràcia ara. Però...
Llàstima que aquesta tertúlia no està televisada. En un futur ho serà, ja us ho dic jo. Posarem una càmera aquí perquè vagi les vostres gesticulacions.
No, però...
Podrem saludar.
I tant.
Però no, trobo mal. Molt bé el que ha anat dient en Carles. Vull dir, és el que sempre m'ha anat dient des d'Esquerra. Vull dir... No intentem només mirar de cada 4 anys, només mirar la curta legislatura, que és en si,
sinó, la del futur, no?
sinó mirar-ho encara en 20, 30, 40 anys, com ha dit ell. Mm. I bueno, és el poquet que n'ha pogut seguir en aquesta horeta.
Millán.
Home, jo més que res felicitar la gent que tinc al costat.
Sí.
Perquè clar, el Carles és el president.
Tens la Belén de Lozar i tens el Pau Puig.
Té un bon equip que crec que val la pena felicitar-los perquè formaran part d'aquest equip i des d'aquí desitjar-los molt d'encert.
Esteu
tenen...
tots dos a l'executiva, tu Belén, sí, tu també Pau, no?
Jo estic com a representant del jovent.
Del jovent, sí.
Pim-pam, saps? Vull dir, aquí tenim gent important ara.
I tant.
És una tertúlia
calçada,
vull dir, presidents, juntes, vull dir, aquí Teresa, no sé, però...
Home, presidenta.
Presidenta de Dones de Calella.
Saps? Vull dir, no sé, jo aquí veig un nivellasso que ara mateix deixaré la paraula i ja fins al final no dic res perquè
perdona,
clar, tant de nivell,
dubtes del teu nivell?
Sí, que doncs, el dubto, no sí, davant de tota aquesta gent sí,
els teus companys no posen sí.
No en dubtis gens del teu nivell
en absolut.
No sé, escolteu una cosa, de fet li preguntàvem pel tema de la reforma de la Muntanyeta i ell parlava d'això, no? De fer com una gran ciutat esportiva però una miqueta mirant la Calella del futur, no? No posant pedaços.
Jo recordo la meva època a la banqueta,
sí.
La recordaré sempre, i sempre els hi deia una frase, en Badó i Chart, segur que la recorda, jo sempre els hi deia, tinc una sana enveja per Calella. Jo era de Pineda, i la meitat dels esportistes que dèiem que estaven a l'èlit eren de Pineda, però feien esport a Calella. I llavors era aquell contrasentit que tenia jo al meu cap, que la majoria de gent es queixava de les infraestructures de Calella, però curiosament els esportistes bons venien a Calella. Llavors, saps allò que deies?
Sí, però ara a Pineda teniu unes instal·lacions esportives bona, sí. Que és per treure's el barret amb el complex esportiu de Can Xauvet. Uh-huh. Ahir algú deia aquí doncs que, clar, que les nostres instal·lacions han quedat una miqueta envellides.
Per,
no?
Per això, però imagina't tu donar-li una bona empenta a les instal·lacions. Jo, per exemple, dissabte, torno a repetir-ho, que la setmana passada ja vaig fer la Falca, seré amb els nois del taller Horitzó Marpí, que són l'Espai Mediterrània, que els hi faré d'àrbit, que és un plaer per mi, i clar, és una pista poliesportiva que, o sigui, jo no hi jugaria mai, també us ho dic, però per ells és un lloc on
fer
esport, és la pista que hi ha multiesportiva que fan
a la Muntanyeta,
sí, a la Muntanyeta, que fan una mica de tot...
Sí.
És bastant perillosa perquè rellisca...
Vols dir tu la que està dins la carpa.
Correcte. Sí, sí. Llavors, clar, si en tot aquell espai poses un complex esportiu mínimament potent i ben fet, jo crec que Calella... No sé on pot estar.
Heu llegit la notícia de la reforma de la Muntanyeta, us sembla bé?
Sí. M'he mirat per sobre i sí, la trobo... Ara, jo els pocs cops que he anat a la Muntanyeta perquè és un lloc, almenys per mi, que no estic molt aficionat a fer... esport, costa anar-hi, però...
Sí, però ens hi haurem d'acostumar.
Sí, no,
clar,
no.
És el que diem sempre, no? Estem tan acostumats a tenir-ho tot tan al costat de casa que el dia que ens fan caminar 4 cantonades ja ens sembla que sigui el cul del món.
Sí.
Però jo el que sí he vist és que el pressupost que hi ha per fer tota aquesta reforma...
1.300.000 euros.
És elevat, no?
Home, però és que tot val molts diners.
No?
No.
És proporcional al que es vol fer, no?
Et dic que és molt poc.
Ah, és poc.
Sí.
Vale.
Jo mira, et faig una reflexió. El pavelló del carrer Barcelona de Pineda va passar a ser Nino Buscató, es va fer només el sostre i els vestidors, no es va tocar res més, i van ser 954.000 euros. Mm.
Bueno, em sembla aquí que el sostre de la piscina de Can Xaubet, ara no sé si tenen una bestiesa, em sembla que la reforma ha costat 400.000 euros.
Correcte.
És això? I
només és el sostre.
I només és el sostre. És a dir, que clar, quan toca segons què, de seguida puja.
I aquest setembre, octubre, van tornar a canviar el camp de futbol gros.
Sí, van canviar la gespa.
Són grans, tu ho has dit. Són molt grans.
El que dius, Belén,
porta molt de temps.
Són dos instal·lacions...
Acosta't al micròfon.
Són dos instal·lacions molt grans.
Parles de Can Xaubet.
De Can Xaubet
i el pavelló
de Pineda.
Sí, bueno, aquí ja s'ha fet aquesta reforma del pavelló de Calella amb el nou parquet, s'estan habituant, però és que, clar, Calella té una potència, eh?
No, però a Pineda jo he anat a coses dels nanos que s'han juntat totes les escoles en el pavelló, o sigui, juntar a totes les escoles al pavelló per fer una cantata és un exemple, i sobrava puesto.
La cantata fa uns quants anys que es fa al camp de futbol perquè no hi cabien en el pavelló.
Es fa Can Xaubet, sí, la cantata.
Ara es fa Can Xaubet.
Fa força anys, ja fa 5 o 6 anys.
Els nens t'han crescut molt ràpid, Belén.
Jo era regidor el 2011 i va ser l'últim any que ho vam fer.
Parlo com si fos ahir.
No. Ja fa anys que la cantata es fa Can Xaubet, sí. Sí.
Bueno, havia puesto, eh?
Clar, perquè és que no podia entrar gaire més gent.
Espera, que donem la veu primer a la Teresa, que no li hem sentit la veu.
Hola, hola.
Vosaltres, que com a dones de Calella, feu gimnàsia, però la feu aquí a la fàbrica.
Nosaltres la fem aquí a la fàbrica de moment, sí, però bueno, no descartem
però,
utilitzar
clar,
totes aquestes...
Però clar, estaria bé que hi hagués unes bones instal·lacions.
Genial,
no?
Seria genial que hi hagués unes bones instal·lacions, sí. Com dius tu, són espais grans, no solament és fer-les, sinó que mantenir-les té un cost important i això s'ha de tenir en compte.
Ahir també hi havia algú a la tertúlia que comentava la possibilitat de tenir, com té Pineda, un gimnàs municipal... No, parlaven de les instal·lacions de la piscina, que han quedat doncs, molt velletes, el gimnàs que hi ha a tocar, que també ha quedat doncs, molt petitet. No? Bueno,
s'ha de proposar tot això, penso, no. Perquè bueno, no cal dir en la ciutat
però
de l'esport.
Això,
doncs,
i clar, això, val molts diners.
Perdona, jo solo diré una cosa, és un exemple, però a Can Xaubet les quotes són molt econòmiques, sí. Comparades amb altres, que d'altres gimnàsios i de...
Sí, però no sé si els hi surten els números, eh?
Mira, si vols te'n parlo, eh?
Sí.
Perquè en la situació inicial de Can Xaubet, la meva discussió com a regidor d'esports és que jo sempre els hi demanava a l'empresa gestora que jo, per exemple, no faig piscina, no en faig mai, però si volia accedir al gimnàs tenia que pagar la quota sencera. I jo els hi demanava, si podia ser, que poguessin fer, els que anem a gimnàs, només fer gimnàs i ser unes quotes una mica més barates. No me'n vaig sortir. Amb aquells 4 anys no me'n vaig sortir.
Pues seria lo adient, eh?
I ara tampoc. I tot i això, per altres raons, jo em moc i vaig a veure altres instal·lacions esportives i hi ha llocs que ho fan. Per la qual cosa, vull dir, també és interès. O sigui que les quotes podrien ser molt millorables. Jo sí que crec que si l'esport el posem a la base de tothom, els números sortirien. El que passa és que, clar, qui fa macronúmeros i vol que els hi surtin uns números, doncs, clar, ells van sempre al màxim.
Jo he parlat de les quotes familiars i quotes de nanos, d'adolescents. Bueno.
Et sento molt fluixeta.
Perdona.
Fem una cosa.
No, m'ho poso més a prop.
Més a la boca, exacte, sí. Espera, que la Maria Antònia havia demanat la paraula.
Sí, perquè a mi això de comparar-nos sempre amb Pineda em toca molt el nas. Perquè us vaig dir una cosa.
Sí, però escolta, hi ha una cosa que no podem obviar, que hi ha gent de Calella que se'n va a Pineda a fer esport.
Sí, no podem obviar-ho. Això no podem obviar-ho. Però us vaig a dir una cosa, sí, abans venien de Pineda, però és que, clar, nosaltres vàrem ser pioners amb aquestes instal·lacions. Clar, tenim unes instal·lacions més velles. Sí. A Pineda les hem fet més tard i les tenen
són més noves.
És normal. A més que... Sí, carinyo. Bueno,
A veure, deixa'm transcriure el moment.
Hi ha gestos.
Sí, carinyo, és l'Istia Pujol li està dient a Francesc Millán.
Aquí li diu, que quedi clar.
Però és això, ens tenim aviam, i això de comparar-nos sempre, primera que Pineda té molta més població que nosaltres, per tant també rep més diners per poder fer coses.
Bastants més.
Exactament, i llavors això també lliga o no lliga les mans. I després penseu una cosa, quan tenim unes instal·lacions que s'han d'anar mantinguent, i a part d'anar mantinguent arriba un moment que s'han de renovar i la renovació és gran, el cost és gran i anem fent les coses. Jo la veritat, això de que ens comparem sempre Calella amb Pineda i Pineda amb Calella em repeteix moltíssim. No. Perquè a vegades inclús estan pendents del que fan els altres, no acabem de fer nosaltres bé, us ho dic de veritat.
Soler, no t'ho prenguis malament, vull dir, jo penso que ho fem per proximitat i amb carinyo, no?
Sí.
No com a greuge comparatiu, i jo dic
jo
a Calella. Jo
amb aquestes coses, com que poder soc molt calellenca i me'n ressento moltíssim, això de que ens comparem, llavors si comparem les instal·lacions i comparem el que fan i el que no fan, hauríem de comparar els pressupostos, hauríem de comparar moltes altres coses que Calella es fan, i no ho devem fer tan malament quan Pineda, a darrere nostre, acaba fent el que fem nosaltres.
No, però si no, o sigui que... no crec que ho diguéssim per això, sinó perquè...
No, jo us dono el meu parer.
Molt bé, et consolo. Jo...
consolo.
De veritat, gent de Pineda, cap problema, us estimem, però som de Calella, enteneu?
Exacte.
Granyó, posa pau.
No, és que no m'estàs donant veu.
No, és que em fas una por.
Em sento una mica marginat.
No, és que em fas una por, després tinc mal de panxa.
No. Pues bueno, ara, de veritat, em sento ja, veus, inconscientment heu marginat a la gent gran.
Toma.
Amb dos petits exemples. Però sé que ho heu fet inconscientment, no ho heu fet conscient. Esteu parlant de l'esport, de la inversió de l'esport. Nosaltres, la gent gran, ens hem espavilat una mica amb això de la muntanyeta, fent-lo de les villes catalanes amb les que hi participa gent gran. Però en cap moment s'ha pensat en dir, doncs ficarem un racó perquè la gent gran pugui fer activitats esportives adequades a la seva edat. Primera marginació. Segona.
A veure, què està passant?
Jo tampoc ho estic sabent.
Hi ha aquest diàleg...
Hi ha molt moviment solapat aquí.
I la segona, perquè després diguem, la gent jove pot fer projectes a més llarg plaç que la gent gran. El meu amic Pau acaba de dir...
Mira que el Pau és de molt bona fe.
Esquerra Republicana ja té nombrat representant de la gent jove. Teniu un nombrat representant de la gent gran?
Bueno, pregunta important.
La raó, segons estatuts, tenir en tota executiva d'Esquerra, tenir un representant de jovent republicà, sempre rau de que, per posar-te un cas, que jo m'hi trobo molt, amb bastantes assemblees i bastantes executives que he anat, les mitjanes d'edat. Jo he trobat assemblees i executives que la mitjana d'edat potser ballava amb tranquil·litat als 60 anys. I jo estant-hi al mig. Doncs és això, com vulguem o no, l'activitat d'Esquerra ens afectarà directament a jovent republicà, hem de tenir-hi una veu. Perquè en veritat sempre és un raonament que hem fet el jovent, almenys en el nostre cas, el jovent republicà, som el que fem la feina bruta que sortim més al carrer dins d'Esquerra. Per tant, se'ns ha de contraposar amb, no diria un privilegi, sinó una recompensa, que és poder estar en totes les decisions.
M'has donat una resposta política a favor de la decisió de tindre gent jove.
No, que el jovent és el futur.
Però jo et pregunto, per què no hi ha un representant de la gent gran?
La base més forta d'Esquerra, la base, és gent gran.
En altres partits també passa. La base
important,
el que va al davant és una gent d'una mitjana d'edat.
No, però per què? O sigui, per què la base important és la gent jove
perquè
i no la gent
gran? Perquè ja se senten representats.
Josep Maria, t'has fotut contra Pineda, jo em fico ara amb els partits.
Estic reclamant atenció. La gent de Pineda, que em perdoni, no m'he posat contra Pineda, m'he posat contra les comparacions. I clar, comparem amb el del costat, que és el que tenim.
Però la gent fa el que necessita, també. Els pobles sobre les necessitats que tenen.
Sí, però...
No crec que ho facin perquè ho fa Calella, tampoc.
Home,
no?
Belén, això no és el que he dit jo.
No, però que ho hem dit, en general ho hem dit tots, no?
Però jo no ho he dit, el que t'he dit és això, que tenim i a vegades hauríem de fer més el que ens convé.
La Teresa Soler ha demanat la paraula.
Ah, bueno, Teresa, et deixo la paraula perquè sé que em
defendràs. Teresa, Millán, no, aviam.
Perdona, avui no et deixem enraonar,
no
Teresa.
Jo estic disfrutant moltíssim i m'encanta que hi hagi tanta gent i tantes opinions. Bé, jo entenc que a Esquerra hi hagi jovent, evidentment el jovent és el futur, crec que a tot arreu hi ha de ser-hi.
Bueno, Esquerra hi ha tots els partits.
Sí, a tot arreu hi és, no? Exactament. Però crec que no aquí en Pau, oi?
Sí.
En Pau no ha entès la pregunta d'en Granyó, que jo crec que sí. Aviam, ell deia que és lògic que el jovent és el futur i que el jovent ha de tenir veu, no solament a Esquerra, sinó tot arreu, sinó que el problema de la gent gran, jo sóc gent gran, el senyor Granyó també, em sembla
I
que
jo
tu
també,
doncs és la immediatesa. O sigui, nosaltres, el nostre futur, cronològicament, que a veure, Jo, la meva mama, ara el dia 18 de gener farà 100 anys, jo tinc la seva genètica i espero donar pel sac molts anys, no? I poder venir a les tertúlies, però el nostre temps és més limitat. Mm-hmm. I llavors, el problema de la gent gran és la immediatesa, o sigui, necessitem poques coses, però les que necessitem, les necessitem ja. Yeah. I suposo que això és el que volia transmetre, sí.
Mica
en Granyó, i ara sí, li passo la paraula.
Espera. Això de futur tampoc estic d'acord, jo. El futur és la gent gran, perquè tots els joves arribareu a grans. I les últimes estadístiques diuen que hi ha menys naixements i hi ha més gent gran. Sí. On està el futur? Sí. Vull dir, nosaltres, per exemple, estadísticament, hi ha hagut 140 altes i 110 baixes. Hem tingut un increment d'un 30%, i això s'irà cada any, eh?
Però de què me parles, de Calella, això?
No, Calella, de Calella.
Tu vens molt ben documentat, no?
No, clar, sí, vull dir, m'esteu dient de futur. El futur és la gent gran, el que passa que hi ha més turnover.
Jo em referia que nosaltres, per exemple, doncs és la immediatesa, no? Evidentment que el que fem nosaltres, gent gran d'ara, servirà pels joves que faran gent gran després. Sí. Si això és el que vols dir, no?
Sí, l'únic que falta és relleu continu.
La veu li donem a Millán, però abans deixeu-me dir que si esteu a casa i friseu per entrar a la tertúlia, doncs ja ho sabeu que hi ha un telèfon que és el 93-766-0333 per dir-hi la vostra. Digues, Millán.
Mira, que és que m'ha agradat perquè tot això s'ha... En cap cas s'ha comparat Calella i Pineda, fixa-t'hi. He donat informació. Jo no he comparat. Informació sobre què havien costat uns diners, unes obres, i quins preus es feien servir, i que fins i tot jo no estava d'acord. Imagina't que no hem comparat. Passa que la pell és molt fina a vegades.
Això també és una de les virtuts de fer-se gran.
Correcte. I en lloc d'això, doncs el que et comentava abans, jo a la meva època de la banqueta...
Que és el programa d'esports de la ràdio, sí.
Gran programa, sí. D'esports. Sempre els deia, quina sana enveja tinc, perquè és que t'ho puc assegurar, sempre deia els noms dels esportistes d'èlit que estaven competint i guanyant competicions, i deia, ostres, però si aquest el conec, que és el de Cal Bavalla, i aquest el conec, que és de Cal Mariquildo, sí. I eren de Pineda, i jo deia, m'acaso amb Dena? I no m'enfadava, al contrari, jo pensava, què estem fent malament a Pineda? Perquè no vulguin fer esport a Pineda amb les instal·lacions magnífiques que tenim i vinguin a Calella. Alguna cosa feu bé, clar.
Moltes en devem fer de bé quan ens l'ho tapis.
Totes, les fem bé totes.
Llavors,
quasi
parlant,
totes.
Ara agafant això de la gent gran, clar, jo, per exemple, a Pineda el que veia és que el pavelló, el de matí, no hi ha ús, perquè normalment el fa servir la gent més jove, que és quan acaben l'escola... que venen a fer servir el pavelló. Llavors, clar, algú va dir, oh, la gent gran podríem fer servir el pavelló al dematí.
Ah, mira, bona pensada.
I els voluntaris del Creu Roja, des d'aquella època, fan gimnàstica, ball per la gent gran, i em sembla, si no recordo malament, que fan de 10 a 12. Clar. Ah. Tu com li... O sigui, pensa que les instal·lacions esportives normalment estan sobresaturades, però sobresaturades amb un marge d'hores.
A la tarda.
Des de les 5 a les 12 de la nit està sobresaturat. Però al dematí... tu hi passes i és buit. Llavors, allà sí que vam donar sortida a la gent gran amb això i alguns instituts que no tenien instal·lacions esportives que també els deixàvem les instal·lacions municipals.
Genial.
Llavors, jo crec que, com la Teresa també ho deia, quan es fan instal·lacions, el que no cal és dir anem a fer la gran instal·lació gastant-se molts diners per després tindre-ho buit, sinó que s'ha de fer una instal·lació ben feta perquè estigui el màxim de temps feta servir i llavors la manutenció no sigui gens cara.
Sí, ben gestionada, és això. Intentant.
I aquí anem, tant recordes a Maria Antònia l'altre dia, la gestió i les decisions polítiques.
Perquè quan es prenen les decisions té que estar representat tot el col·lectiu de la gent, no sol la gent jove.
Que a més, aquí és on abans que li feia les senyes, en Pau, saps que li feia les senyes? És que quan hem parlat, ningú ha dit res de la gent gran, però tampoc dèiem res de la gent jove. Exacte. O sigui, ho estàvem pluralitzant perquè fixa't que l'esport té la gran magnitud que s'utilitza des de 0 anys
que has nascut, sí.
Fins quan vulguis, perquè l'esport, gràcies a Déu, és per tothom. Sí. Llavors, clar, en cap cas hem personalitzat en cap horari, perquè és que les instal·lacions esportives les ha de fer servir tothom.
Granyó, que t'ha sortit un competidor, que és el Francesc Millán, calla, que no ens denunciï també.
D'aquí
4 dies una altra candidatura.
Si m'està donant la raó, el que passa que jo li estic reclamant, veu, ara inclús, a veure si la pròxima vegada ho puc.
Crec que la Maria Antònia volia dir no sé què.
No, deixem-ho.
Maria Antònia, digue-ho.
No, deixem-ho.
Jo vull fer ara, vull, ara si em dóna temps per la setmana que ve, sí. O si em torneu a invitar, perquè potser no em torneu
a invitar. Home, per favor.
Vull dir, es veu que on han aconseguit una participació més activa de la gent gran és al Japó. Vull fer un estudi a veure quines funcions o quins programes socials tenen al Japó perquè la gent gran se senti realitzada.
Ah,
aquest és el meu gran objectiu, que la gent gran se senti realitzada, no sol que estigui distreta, realitzada i activa.
Ara sí que li vaig a retopar en Josep Maria. A mi no crec que m'agradés que m'acomparessin amb la societat japonesa, de veritat. La coneixo mínimament i el poc que coneixo... Nosaltres no estem acostumats a viure de la manera que viuen ells.
Els valors, no?
A veure,
els valors i la intensitat de la vida.
Pau, ells havia demanat la paraula.
Maria, dos que viuen més anys, eh?
Viuran més anys, però no, els sentiments els deixen molt arrambats.
Potser per això viuen tants anys, perquè no els hi fan tant de mal les coses.
Però, nens, les emocions... el sentir emocionar-se tant sigui per bé
sí,
o per
però
malament,
les emocions també a vegades emmalalteixen. Pau.
M'agradaria agafar el que ha dit ara en Millán sobre els matins, que a Pineda s'ha promocionat sí. molt els centres d'esport per la gent gran. Jo he treballat dos estius a Can Chauvet i bastant de temps he estat sent usuari. I un entreteniment nostre a vegades era llevar-nos d'hora, anar quan obrien Can Chauvet per veure la cua de gent gran que ja hi havia abans d'obrir per entrar. I jo m'ho he trobat. I anar a Can Chauvet, al gimnàs i després a la piscina, als matins, i trobar-me tot arreu, que era, quasi havia tots els usuaris que hi havia als matins, eren gent jubilada.
Bueno, escolta'm, jo t'he de dir que jo, jo vaig a Can Chauvet, i faig una classe a 3:15 de la tarda a piscina, que sóc l'única jovencita, eh?
Anava a dir perquè tu no ets gent gran, encara.
No, encara no. Encara no, però escolta'm, allò està ple de gent gran.
Sí, sí, sí.
Està ple de gent gran.
Però també és quan tens més temps.
Clar, vull dir, és el...
Jo no, però que potser estaria bé això que deia, no? El Francesc, potser d'obrir al matí, als matins, sí. les instal·lacions, doncs sí. perquè la gent gran hi pogués anar, no?
I jo crec que, a més, que fer esport vol dir moltes coses.
Sí.
I que anar a caminar és el millor esport que hi ha. Jo sóc caminador, jo me'n vaig a caminar...
Bueno, aquí hi ha molta gent que camina.
I m'ho passo molt bé.
Sí, jo també.
I jo crec que potser sí que barrejant esport, cultura... Hi haurien moltes coses a fer que serien molt bones i fer caminades... per descobrir, perquè...
Però això ho fem aquí, eh? Perquè aquí, hi ha tot,
Calella
les caminades, el pas a pas...
Calella Marxa té unes
Calella
colles
marxa,
immenses.
I tant, i tant.
Però penso una cosa, a veure, jo és que no, potser a vegades no m'explico lo suficientment.
Sí, que
m'ho he sentit de dir...
Li ha dit
que,
a Maria Antònia Pujol.
Tot això està molt bé. Tot això està molt bé. De què és el que s'ha fet fins ara? I qualsevol activitat, millor. Però jo ara, per exemple, cada alta que es dona allí a l'esplai, se li fa com un... Jo li faig una entrevista, no? Amb el sentit de dir, bueno, què és el que tu pretens, quins són els teus objectius, què és el que tu busques, i quan rasques una mica, ells mateixos es confessen de que no sol busquen la distracció, busquen la comprensió,
la
busquen l'afinitat, busquen l'activitat, busquen el de dir potencials com a voluntaris, que cada vegada estem potenciant més voluntaris perquè així se senten més útils. Vull dir, això és el que en aquests moments falta més. Activitats deportives, de ball i tot això, això és relativament fàcil organitzar-ho. Si tens el terreny o tens el local i tens la persona adequada, ja el que vam fer ahir, doncs ja vindré 80 o 90 persones. Molt bé, però a part d'això, no vull una solució per 2 hores, que mentre ballen es despreocupen, no? Vull una solució de dir, senyors, estem darrere vostre, teniu una protecció, teniu un respaldo, teniu un aconsellament i podeu comptar amb nosaltres.
Teresa.
Per això parlava de l'or...
Jo volia fer-li una pregunta al senyor Granyó. Senyor Granyó, jo crec que vostè amb aquest magnífic discurs que ens ha fet durant aquesta tertúlia, jo crec que vostè...
Ho fa cada tertúlia.
No, sí, ja ho sé, però parlo d'avui, del present. Doncs jo crec que vostè el que realment està dient és que vol que la gent gran també, o voldria que la gent gran també participés en les decisions.
Hey,
és això?
Sí.
Val.
Però doncs Teresa, no em digues de vostè.
Així ho he entès.
No em digues de vostè.
Doncs tu voldries que la gent gran també prengués decisions amb totes aquestes coses que volen fer els joves i els no joves, amb les coses generals, que es tingués en compte la seva opinió. Que...
Per supòs, per supòs.
És això el que reivindiquem?
Tenen molt que aportar, tenen molt doncs que aportar, ja i els tenim arraconats, els tenim com apartats una
cert,
mica, en aquest sentit. I això no teniu ho sentireu.
En compte, teniu en compte, Pau, gent jove, tothom.
Ells no
gent
ho
que ens esteu escoltant. Hi ha una reivindicació.
Sou joves.
Hi ha una però que arribarem
però,
a grans.
Teresa, jo estic d'acord amb això. I poder... ara vull llançar una llança pel jovent, o pel jovent o els de mitjana edat. Fins ara, poder els que ens arraconàvem ja érem nosaltres mateixos, els que ens fèiem grans.
Certament.
Ens arraconàvem nosaltres mateixos.
Sí,
i llavors, ara ens anem adonat que no ha de ser així. I per això volem més participació, per això volem més. Però penseu això, perquè inclús jo recordaré, veus tu famílies, i veus aquella persona més gran que sembla que ja queda sentada en un cantó de la taula, que ja no participa de la conversa, I no participa de la conversa perquè pensa, bueno, això és cosa de joves. No, punyetes, amb el teu criteri...
Però jo posaré una mica...
Totalment d'acord.
Un toque més crític, no? Vols dir que no passa al llarg de tota la vida això? Que tothom vol participar, hi ha gent que participa més, hi ha gent que participa menys, sí. Hi ha etapes en les que pots participar més, hi ha etapes en les que pots participar menys. A veure, jo crec que aquesta màxima la té tothom. No,
sí,
que siguis, no cal que siguis
però
gran.
Mira, Belén, jo te diré una cosa, aviat te vaig a posar un exemple. I jo, com que he conviscut amb els grans de casa meva, en les famílies, ara, per exemple, quan faig... I parlo personalment per posar un exemple, no? I suposo que això és moltes famílies. Jo, per desgràcia, ja he perdut els pares, he perdut un germà, em queda una germana... Quan fem festes, sóc la més gran. Sóc la més gran. I els altres ja... van de 20 i pico d'anys després que jo. Clar, si no m'espavilo, me quedo de cantó. Perquè a vegades parlen de coses que penso... Jo
mira
no sé
que no m'ho crec,
diuen.
Perdona, no m'ho crec.
No, pues, en sèrio, no, perquè a vegades...
Dóna-li un vot de confiança, si ella ho diu és que es queda de cantó.
A vegades parlen de coses que no, és que no toco boles. No toco boles, sobretot quan són coses més tècniques o coses d'estudis dels que fan ara i així, aparells electrònics, jo ja no toco, aquí sí que ja no toco res. I clar, llavors, si tu no t'espaviles una mica i t'integres, és molt fàcil que et quedis de cantó.
Clar, sí.
I és això que el que ens ha passat poder. Que ens
però a vegades també cal tenir la voluntat,
Que clar, a vegades és també... Això, és això.
O l'estímul, directe o indirecte, que és el que es pretén.
Has d'anar posant la pota una mica de tant en tant, saps? Has d'anar posant la pota perquè et vagin veient i participar dintre de tot el que puguis. I com diu això, diu en la societat també.
Us volia comentar, ja que estem acabant amb el tema aquest de l'estelada de la plaça... Que volies dir alguna cosa, Millán?
No.
De la plaça Catalunya, cal seguir abocant diners amb aquesta estelada que cada dos per tres doncs algú...
Bueno. Es podria posar una estelada de ferro colat.
És el que deia la Concepció,
no? Maciza que arribi fins a dalt.
Però no es pot identificar aquestes persones.
Si van encaputxats?
Si van encaputxats, com els identifiques?
Ja fa quan dormim.
Han arribat amb un cotxe, la matrícula.
Sí. La matrícula del cotxe, jo és el primer que pensava. I jo va fer una foto del cotxe.
Belén, són capaços de dur-la tapada, també.
El que està clar és que aquesta és una bandera, que en aquest cas que és la independentista, que doncs incomoda algú. No,
Voleu dir que incomoda? Jo ara ja tinc la sensació sí.
de
que aquest
que
algú...
No, són ganes de tocar la pera.
Aquest algú, ara ho ha dit la Belén, és el que jo anava a dir.
Digues, Millán.
Són ganes de tocar la
mira,
pera.
Mira, jo hi estava parat al carrer Església, van passar unes persones, em va passar una altra, i una li va preguntar, escolta, l'has tret tu la bandera? Aquesta va ser la pregunta. I li va dir, no, jo no he sigut... quan l'altra persona va marxar quan l'altra persona va marxar i els altres van quedar volent dir i per què pregunta això? Per què pensa que l'hem tret nosaltres? Saps? Vull dir, que incomoda segur.
Segur que incomoda.
Perquè com totes les banderes a tot arreu. Mira, jo tinc una anècdota ràpida. Jo vaig estar a Donòstia i no hi havia, era una època que no hi havia cap bandera a l'Ajuntament.
Potser caldria en comptes de posar aquesta, doncs posar la senyera i amb això acabàvem amb el problema.
Però clar, aquí estem.
Espera, sentim, sí.
Aquí, qui guanya aquí?
És que bueno, ha de guanyar algú?
Seria una mica clar, però no. es tracta de guanyar.
Però hi ha gent que es pensa que és
que això
que és qüestió
com una
de guanyar o no guanyar, no? És
per
una guerra.
Per desgràcia s'ha convertit en un...
Digues, Pau.
Bàsicament, vull dir... durant tota la meva militància juvenil, ho sento, granyó.
De moment, Pau, és juvenil.
No, vull dir, he anat mirant, he anat veient com han evolucionat les coses i bàsicament tots aquests elements que estan traient banderes, estan traient propaganda
bueno, estelades o llaços grocs...
Que no és la seva, ja està.
Fins i tot dins de cases de gent. Sí. Vull dir, són elements vinguts de l'extrema dreta. Mm. Elements que tenen total impunitat. Un grup d'aquesta gent, els segadors del Maresme... Mm-hmm. Bueno, sí, sí. No sé... Sí,
segadors del Maresme.
Sí, perquè també es van dividir entre ells, vull dir, van tenir merders entre ells, sí. Es van dividir.
Raro.
Un d'ells, ja el conegut, el senyor Pulido de Llavaneres, i és més, això és de domini públic, va ser qui va arrencar el llaç groc de l'Ajuntament de Barcelona i acabant tinguent contacte físic amb el guàrdia urbana que hi havia davant de l'Ajuntament.
I de la qual cosa se sent orgullós?
No se l'ha tocat.
Sí, però escolta'm, estem parlant d'edificis públics que representen a tots els ciutadans. Els que estan en contra d'això... es queixen en el sentit de dir, escolta'm, això és un espai públic, és un espai de tots, perquè hi ha d'haver una bandera que representa només una part de la societat.
No, seria comprensible.
I no és que demanin la seva, també.
Per això t'estic dient, i si s'hi posa la senyera i s'acaba amb el problema?
En comptes d'anar-la arrencant, per dir-ho així, i anant agredint, bueno, s'han comptat a grups aquests d'extrema dreta, han comès bastantes agressions, almenys al Maresme, doncs és... com s'ha fet sempre quan es va intentar penjar l'estelada a qualsevol lloc públic, via instància i via partits.
Digues, Belén.
Bueno, és que s'ha... A veure, ells estan venent... Jo ho miro des de fora, eh? Com que soc castellana, visc aquí, però... A veure, ells han venut una història, l'extrema dreta. Ha jugat amb això molt de temps, ha fet un caldo de cultiu... I nosaltres ja estem comprant que si és un edifici públic igual no tenen la representació dels altres perquè la gent es molesta. A veure, és que nosaltres aquí, la gent, no amb tot el que han fet a Madrid, ningú s'ha molestat. La gent ha anat fent i ha anat defensant lo seu. D'alguna manera, comprar el relat de que altres no se senten representats és que Catalunya se sent representada també.
Estem, o sigui, renunciant als nostres, clar, drets.
No? Sí, a veure, jo crec que, no, sí, que entrar, lectura, eh? Entrar en aquesta dinàmica de se senten representats els altres o no, no. És que jo crec que el moment que toca ara és defensar lo teu.
Hem d'acabar. Sí, algú vol rematar?
Sí, m'agradaria la senyera de la plaça, sí, Catalunya. Sí. Sí,
m'agradaria, sí, fer una petita falca, vull dir que digues. Ja ha anat sortint per RAC1 i TV3, s'està tirant endavant una pel·lícula sobre l'assassinat de Guillem Agulló, que aquest abril ja farà 27 anys del seu assassinat. També s'estan preparant xerrades, concerts, tant a Barcelona com a València.
Molt bé. No fareu alguna cosa aquí a Calella? En principi?
No, jo no hi estic vinculat. Bàsicament estic fent propaganda.
Molt bé. Doncs si fan alguna cosa, tu ja saps.
Sí, sí.
Cap aquí.
Molt bé.
Molt bé. Belén de Lot... Ai, Granyó.
No.
Falca publicitària.
És la cunya publicitària. La setmana que ve esteu tots invitats a l'Esplai perquè fem la setmana pre-Nadal, amb la que hi haurà actuacions durant tota la setmana. A l'Esplai,
Que és la setmana gran, la festa major de l'Esplai.
És la segona gran, i si podem, l'any que ve en farem tres de setmanes.
Sí, no, si vosaltres per fer festes no... Molt bé, Belén de Lózar, Francesc Millán, Pau Pujol, Josep Maria Granyó, presidente, Maria Antònia Pujol, presidenta, i Teresa Soler, presidenta. Bona setmana.
Salut.
Hola, que vagi bé.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i exclusius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies... Tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, a Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
HT
activa't. Fes-ho ara i sense excuses, perquè a CICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. CICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a CICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment. Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a CICE. Noves classes, carrer Batlle 3840, Calella.
InLingua, cursos totalment subvencionats per a treballadors de tots els sectors, autònoms i fixes discontinus. Cursos subvencionats al 100%. Anglès B1.A, inici 2 de desembre. Comptabilitat, inici 10 de desembre. Photoshop, inici 4 de febrer. InLingua, cursos totalment gratuïts, places limitades. Informeu-vos en ara mateix dels dies i horaris de cada curs. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella, i al web inlinguacalella.es. InLingua, cursos totalment gratuïts, amb el suport de
Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya,
Pime Coneixement i Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Les especialitats del Frankfurt La Torre van molt més enllà dels entrepans i braves que amb els anys han fet d'aquest establiment un lloc de referència a la comarca. La Torre de Calella, moments de Nadal. Ara, a banda del menú al migdia els caps de setmana, al desembre oferim menús especials per sopars d'empresa i per grups, i això en horari express pel dia i l'hora que us interessi. La Torre de Calella. Contacteu amb nosaltres i us presentarem totes les possibilitats per gaudir de les nostres especialitats amb menús elaborats al vostre gust. Carns, pasta, arròs, embotits i molt més. Restaurant La Torre de Calella, carrer d'en Sant Claver 93 i Sant Josep 2. Informació al 93 766 2812. 93 766 2812. La Torre de Calella, moments de Nadal. També ens trobareu al Facebook.
Ràdio Calella.
Recte final de la ciutat d'avui amb la Dolors Liauri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una.
Doncs mira, avui molt contingut polític en aquest informatiu, començant per l'entrevista que el president d'Esquerra Republicana feia avui aquí a la a ràdio, en la que ha parlat de la negociació dels pressupostos, aquesta negociació oberta i que culminarà, sembla, el dijous vinent, quan es convocarà la sessió de debat i aprovació dels comptes que presenta el govern municipal, els primers d'aquest mandat d'un govern que està en minoria i, per tant, doncs, necessita suports de l'oposició, almenys el suport d'un dels regidors de l'oposició per tirar-los endavant. Ha dit el president d'Esquerra que d'entrada no descarta facilitar l'aprovació dels pressupostos, no donar-li suport. Ha dit que realment la proposta del govern inclou la contractació de dos càrrecs de confiança, que això ja blinda, ja limita les possibilitats, doncs, que ells els hi puguin donar suport. Carles Ferrer, però, que sí que ha reconegut l'esforç negociador de l'executiu, diu que ara mateix no hi ha una posició encara adoptada en relació a què votaran en el ple de la setmana vinent. No descarta facilitar, per tant, doncs, entendríem que hi ha sobre la taula una possible abstenció dels quatre regidors del grup municipal republicà en el ple de la setmana vinent. També ha explicat que les relacions amb el govern, que van començar a principis de mandat una mica allunyades i podríem dir que tibants i tenses, s'han anat reconduint en les últimes setmanes, que han anat millorant, que hi ha més fluïdesa en el diàleg entre Esquerra i Junts per Calella, en aquest cas, que això es va posar en evidència en el ple de les ordenances fiscals, quan Esquerra Republicana va dividir el seu vot i ja va donar dos de suport a la proposta del govern. Ha dit que espera que aquestes relacions vagin a millor, ha dit, ha utilitzat aquestes paraules, veurem què implica aquest anar a millor, fent referència també, ha dit Carles Ferrer, al context polític actual a Catalunya. En relació a l'anunci que feia ahir el govern sobre el projecte de reforma de la muntanyeta, Esquerra valora positivament, diu però que... vaja, que li troba que han anat amb certa pressa l'equip de govern per tal de presentar aquest projecte perquè temen de la pèrdua d'ús del camp de futbol de mar per tot aquest conflicte que hi ha amb moltes poblacions costaneres pels usos que permet Costes fer sí. en el tram que és de la seva competència. Ha parlat també de l'Aldi, de l'hospital. Encara no sap Esquerra ben bé quin mecanisme utilitzarà doncs, per poder materialitzar aquella consulta de la que en van parlar els partits de la taula de confiança, una consulta perquè la ciutadania opini sobre què li sembla aquest projecte. D'això també n'ha parlat el regidor portaveu de Calella en Comú, Sebastián Tejada, que opina que seria molt important que els ciutadans de Calella donessin, expressessin la seva opinió respecte a aquest projecte. Diu que a nivell polític i com a grup municipal, en aquest cas parlo de Sebastián Tejada i de Calella en Comú, doncs que no descarten que un cop el projecte hagi superat tota la seva tramitació i hi hagi exposició pública, doncs, i puguin presentar al·legacions.
Molt bé, doncs això i més a partir de la una.
Gràcies.
Que vagi bé, Dolors. I avui acabem la ciutat amb música de Frank Sinatra, tal dia com avui naixia aquest vocalista inimitable. Corria el 12 de febrer de l'any 15. Acabem la ciutat d'avui, com sempre, amb el suport tècnic avui del Víctor Riera, el Jordi Tierme i el Víctor i el Jaume Riera, amb el suport de les companyes d'Informatius. Us ha parlat Sònia Montanyola. Feliç dijous, demà més, a partir de les 10 i 4. Right through the very heart of it, New York. A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little towns.